Ràdio Estel.
Ell és el 125è president de la Generalitat i una figura clau en la recuperació de la Generalitat després de la mort de Franco. Tarradellas, recordem-ho, va néixer a Cervelló l'any 1899 i va morir als 89 anys el 1988. Amb les famoses paraules "Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí", Tarradellas posava fi a l'exili i tornava a Barcelona 10 anys abans de morir.
Va ser precisament l'any 1977. Havia hagut de marxar després de ser conseller en cap i també de finances del president Lluís Companys. L'any 1954 va succeir el president Josep Irla a Mèxic. Es va instal·lar al municipi francès de Sant Martín-le-Beau i va exercir com a president de la Generalitat a l'exili, sempre en contacte amb alguns seguidors a l'interior, però lluny, això sí, de l'oposició antifranquista. Sempre amb la mentalitat de tornar i de fer-ho com a president, com va assegurar Josep Maria Bricall, conseller de la Generalitat provisional. Bricall, en aquest sentit, explica que tot el que va fer en la seva vida personal anava lligat al fet de tornar, per exemple, a la hipoteca i la venda d'allà on vivia només. S'explica perquè pensava que la seva estada allà seria transitòria.
I ahir diumenge PortAventura va tornar a acollir per 11è any consecutiu la festa Posa't la Gorra en solidaritat amb els infants amb càncer. Durant tot el matí la plaça de la Xina va ser l'epicentre d'actuacions lúdiques i de tallers per la canalla. La festa, organitzada per l'Associació de Nens amb Càncer de Tarragona, l'Associació de Familiars i Amics de Nens amb Càncer, va vendre 11.000 de les 15.000 entrades que s'havien posat a la venda.
Els diners recaptats, uns 60.000 euros, serviran per mantenir els serveis que ofereix l'entitat i també per finançar la casa dels Xuclis. La festa també té la finalitat de normalitzar aquesta malaltia infantil perquè els afectats no se sentin rebutjats quan pateixen els efectes del tractament.
I acabem amb un doble punt. D'una banda, Carme Forcadell ha guanyat les eleccions a la presidència de l'Assemblea Nacional Catalana a l'espera del recompte definitiu que es donarà a conèixer oficialment en les properes hores. I d'altra banda també destaquem que Joan Domènec Ros rellevarà avui Salvador Giner en la presidència de l'Institut d'Estudis Catalans.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Continuem resumint l'actualitat d'aquest dilluns. Us expliquem que el 9 de juny de l'any 2012 passarà la història com el dia en què Espanya va demanar ajuda a l'exterior en el primer rescat, un rescat bancari, per fer front a la recapitalització del sector. Un any després d'aquella petició, la reestructuració bancària avança mentre l'economia real no millora.
Els representants de la Comissió Europea, el Banc Central Europeu i el Fons Monetari Internacional valoren positivament el fet que els anomenats mercats hagin deixat de castigar els intents de l'Estat espanyol per finançar-se. Un any enrere, els bons a 10 anys del Tresor espanyol havien arribat a cotitzar-se per sobre del 6%, mentre que en l'última subhasta, fa només 3 dies, es van adjudicar per un interès del 4,5%. El sector ha gastat 40.000 milions d'euros dels 100.000 que Europa va oferir, la meitat dels quals van anar a parar a Bankia. En aquest cas, la multimilionària injecció de diners no ha servit per donar-li credibilitat i la seva sortida a borsa ha estat un fracàs. A més, els exdirectius d'aquesta macroentitat suma de diferents caixes carregades de problemes, entre les quals Caja Madrid estan immersos en processos judicials. Els membres de l'executiu espanyol no es cansen de dir que hi ha llum al final del túnel i que avui estem millor que ahir, però el cert és que els indicadors macroeconòmics continuen deixant poc lloc per l'esperança.
Les associacions i les famílies de víctimes de la Guerra Civil i el franquisme tenen dipositades les seves esperances en les institucions estrangeres per avançar en la restitució de la memòria històrica.
A hores d'ara, dos procediments paral·lels des de fora d'Espanya estan abordant la qüestió. D'una banda, un procés judicial obert a l'Argentina i una vista del grup de treball de desaparicions forçades o involuntàries de l'Alt Comissionat pels Drets Humans de les Nacions Unides. Enguany, aquest grup visitarà dos països per mirar de resoldre casos concrets de desaparicions, Líbia, que surt de 42 anys de dictadura de Gaddafi, i d'altra banda, Espanya.
També us expliquem que ha mort als 78 anys, s'anunciava oficialment ahir, el productor de cinema Elías Querejeta, a casa seva a Madrid. Entre les últimes produccions hi figuren les pel·lícules de la seva filla Gracia Querejeta i les del director Fernando León de Araona.
Nascut a Hernani l'any 1934, Querejeta va treballar com a guionista i també va dirigir alguns curtmetratges documentals, però sobretot va destacar per la seva tasca com a productor de pel·lícules i per haver impulsat la carrera de realitzadors de primera fila, com per exemple Carlos Saura, Víctor Erice, Fernando León, o més recentment la seva pròpia filla, Gracia Querejeta. En total havia produït una cinquantena de títols i d'una vintena de les quals n'havia estat també guionista. Aquesta tasca li va valer el Premi Estatal de Cinema l'any 1986 i també la Medalla d'Or de l'Acadèmia del Cinema Espanyola l'any 1998.
Passen ja 5 minuts i mig de les 8. En plana internacional, el primer ministre de Turquia, Recep Tayyip Erdogan, no només es manté en la línia dura contra els manifestants dels últims dies, sinó que torna al discurs del menyspreu en les últimes hores. Avisa concretament que no es deixarà intimidar per uns quants saquejadors, segons les seves paraules, en un to que recorda el que va fer servir divendres de matinada en arribar a l'aeroport d'Istanbul.
Ho ha dit en una compareixença retransmesa per la cadena NTV, en la qual s'ha adreçat als seus seguidors. Erdogan ha instat els seus adeptes a donar una lliçó als manifestants en els pròxims comicis locals, que recordem se celebraran el març de l'any vinent. De fet, ha desdanyat els milers de ciutadans que ocupen la plaça Taksim i que protesten a Ankara, posant en dubte que la motivació de les seves reivindicacions sigui la defensa del Parc Istanbul amenaçat per una reforma urbanística. El cap del govern turc ha tornat a defensar les intervencions policials emparant-se en la criminalització dels manifestants. Mentrestant, a Istanbul, milers de persones segueixen congregades a la cèntrica plaça de Taksim i també al parc adjacent de Gezi, que ha quedat convertit en un campament de protesta i en tot un símbol que va molt més enllà de la lluita pels drets personals. Ahir diumenge, més de 30.000 persones van participar a les xarxes reivindicatives i en les concentracions antigovernamentals.
Un extreballador de la CIA de 29 anys és la font que va revelar al diari britànic The Guardian l'existència de programes d'espionatge de l'administració nord-americana a usuaris de les principals companyies d'internet.
En la seva edició digital, el rotatiu britànic fa pública una entrevista amb l'informador Edward Snowden, que ha demanat que es faci pública la seva identitat. Snowden justifica la decisió de destapar l'escàndol pel dret que té la ciutadania a saber que existeixen aquests controvertits programes de seguretat. Les revelacions sobre els usos que el govern dels Estats Units dona al programa de vigilància Prisma a través de les xarxes socials com Facebook o també de comptes de correu de Google han trasbalsat l'opinió pública. El president nord-americà, Barack Obama, en el centre de la polèmica, va defensar aquest mètode d'espionatge amb l'argument que serveix per lluitar contra el terrorisme internacional. Aquesta setmana també els diaris The Guardian i The Washington Post han divulgat documents secrets que indiquen que la NASA tenia accés secret als registres telefònics i també als missatges d'internet de milions d'usuaris dels Estats Units. El massiu programa de ciberespionatge americà implicaria també Londres, ja que, segons el diari britànic, el Centre d'Escoltes dels Serveis Secrets del Regne Unit fa servir des de l'any 2010 un programa secret nord-americà, Prisma, també, que recopila la informació privada dels principals servidors d'internet.
El carismàtic líder Nelson Mandela, expresident de Sud-àfrica, continua hospitalitzat per segon dia consecutiu, mentre el govern del país guarda un mutisme absolut sobre la salut de Mandela.
Mandela, de 94 anys, va ingressar dissabte en un hospital de Pretòria en estat greu però estable per la recaiguda d'una infecció pulmonar, segons va informar la presidència sud-africana en un comunicat dissabte al matí. Des d'aleshores, no hi ha hagut més notícies.
Corea del Nord i Corea del Sud sembla que es comencen a entendre pensant en el futur.
Doncs si han arribat aquesta mateixa matinada a un acord per celebrar aquesta setmana una trobada governamental orientada a resoldre assumptes urgents, com per exemple el tancament del complex Kaesong i també per acostar postures després de 3 mesos de tensió. Aquesta trobada serà previsiblement aquest pròxim dijous a Seul.
I la família del líder opositor cubà Oswaldo Payá, que va morir en un sospitós accident de cotxe el juliol de l'any passat, ha demanat asil polític als Estats Units. Va ser ahir quan van formalitzar aquesta petició, segons han confirmat des de Miami fonts de la dissidència interna cubana. En un comunicat distribuït ahir al moviment cristià d'alliberament, que havia presidit en vida Oswaldo Payá, va dir que la seva vídua, Ofelia Acevedo, i els seus fills Rosa Maria i Reinaldo han sol·licitat aquest asil polític a la les autoritats dels Estats Units.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Cinc minuts i serà un quart de nou. En esports, un nom propi de l'actualitat, el de Rafa Nadal, el tenista mallorquí, va allargar la seva llegenda a la terra batuda de París. El manacorí no va donar cap opció a David Ferrer a la final de Roland Garros, un partit sense història, i va adjudicar-se el vuitè títol consecutiu del seu palmarès en aquesta competició.
Nadal es va imposar per un contundent 6-3, 6-2 i 6-3 en poc més de dues hores de partit. En la seva primera final del Grand Slam, Ferrer ho ha intentat de totes maneres possibles, però no trobar la fórmula per contrarrestar el millor joc de Rafa Nadal. Amb aquest triomf, Nadal es converteix en el primer tenista de la història que guanya un mateix títol de Grand Slam en 8 ocasions i suma 59 victòries a Roland Garros. Supera així el rècord de l'argentí Guillermo Vilas. Un jamaicà, el Usain Bolt, ha fet entrega del trofeu de campió al manacorí que ha aixecat per vuitena vegada, com dèiem, aquesta copa. Després d'estar més de 8 mesos allunyat de les pistes per una lesió al genoll, Rafa Nadal ha tornat amb força i acumula ja 12 títols de Grand Slam en el seu palmarès.
En Fórmula 1, Sebastian Vettel es va imposar i amb autoritat en el Gran Premi de Canadà i referma el liderat del Mundial.
El pilot alemany aconseguí la victòria al Gilles Villeneuve de Montreal, l'únic circuit on l'escuderia Red Bull encara no havia guanyat cap cursa. Fernando Alonso, per la seva banda, que sortia sisè, va acabar segon després de culminar una gran remuntada i Lewis Hamilton va completar el podi final. Després de 7 curses disputades, Vettel continua liderant la classificació del campionat amb 132 punts, seguit per Alonso, que és segon, amb 96, i Kimi Raikkonen, que només ha pogut ser novè, baixa a la tercera posició de la general amb 88 punts.
I el Real Madrid es va adjudicar la primera victòria en el play-off final pel títol de la Lliga Endesa, la Lliga ACB de bàsquet, amb una ajustada victòria 76-72 aconseguida en els últims instants de partit i amb polèmica.
Precisament en aquests últims minuts, jugadors i banqueta també del Barça van protestar per diverses decisions arbitrals decisives. El base Víctor Sada, el millor blaugrana d'ahir, va tenir a la mà l'última pilota per avançar el seu equip d'un punt a falta de 2 segons, però una falta de Sergi Llull, no xiulada, li va impedir marcar.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem l'informatiu. El Papa Francesc va dir ahir en les paraules prèvies a l'Àngelus Dominical que la misericòrdia de Déu dona vida a l'home, el ressuscita de la seva mort. El Sant Pare va subratllar que el Senyor ens mira sempre amb misericòrdia, ens espera amb aquesta mateixa misericòrdia i va fer una crida a no tenir por d'acostar-nos a ell, perquè té un cor misericordiós. Segons el Papa, Déu és fins i tot pura misericòrdia i aquesta és una qüestió que no podem oblidar. El Papa va recordar en la mateixa línia que el juny és el mes tradicionalment dedicat al Sagrat Cor de Jesús, la màxima expressió humana de l'amor diví. També el Papa és notícia perquè en un discurs amb motiu de la visita feta dissabte al matí al president d'Itàlia, Giorgio Napolitano, va destacar la contribució dels catòlics a la construcció de la societat del país d'Itàlia i va assegurar que és un deure de tothom defensar la llibertat religiosa i promoure-la per a tothom. El Sant Pare va destacar que en la tutela compartida del bé moral de la llibertat religiosa es troba una garantia de creixement i de desenvolupament de tota la comunitat. I us destaquem per acabar aquest bloc que, quan precisament el Papa encara no porta ni 100 dies de pontificat, el monjo de Montserrat Bernabé Dalmau i director de la revista Documents d'Església acaba de treure al mercat el llibre Les floretes del Papa Francesc, publicat per Publicacions de l'Abadia de Montserrat dins la col·lecció El gra de blat. En aquest nou treball, el pare Bernabé Dalmau explica que el nou pontífex ha trencat motlles amb molts detalls i aquesta originalitat s'ha anat mantenint al llarg dels primers mesos. Per escriure en algunes floretes i conèixer el seu pensament, no cal esperar a la seva mort o a la seva renúncia, segons diu el monjo montserratí. Precisament amb el benedictí Bernabé Dalmau conversarem uns minuts després de les 9 en la segona hora del primer cafè de Ràdio Estel. principals titulars de portada a la premsa. La Vanguardia: Mas fixa un pla de govern per recuperar la iniciativa, i també ofereix una foto del triomfador Rafa Nadal fent un petó a la Copa de Campió del torneig de tennis de Roland Garros. El periòdico també obre amb Rafa Nadal estirat a terra celebrant la victòria, titula 8, referint-se als títols de Roland Garros que té, i titula Nadal ja és únic. El Punt Avui, en una altra línia, referint-se a l'adhesiu CAT dels cotxes, titula El CAT reenganxa. L'Assemblea Nacional Catalana inicia una nova campanya perquè els vehicles tornin a portar el distintiu català a les matrícules. Diari Ara: l'ONU investigarà els desapareguts del franquisme. El País: el Banc Central Europeu planteja prorrogar el rescat a la banca espanyola. El Mundo, amb un altre tema, obre, és aquest. El gerent del PSOE va adjudicar 1 milió al soci del seu fill sobre un suposat cas de corrupció econòmica entre els socialistes. Diari La Razón: Nadal, l'esforç d'Espanya, titula. I també sobre el títol de Roland Garros per al mallorquí, el diari ABC titula Nadal, l'emoció de la millor Espanya. Fet aquest resum, de seguida els serveis, i després entrevistarem Francesc Vinyes, director de la Fundació Oncolliga, Lliga Catalana d'Ajuda Oncològica, sobretot amb atenció psicosocial a persones de càncer i les seves famílies. Aquesta entitat prepara per aquest dijous al vespre a l'Hotel Barceló Sants un sopar de mecenatge, un sopar benèfic.
Els bisbats de Catalunya tenen veu i espai a Ràdio Estel. Els dissabtes a les 6 de la tarda, el Campanar, Bisbat de Tarragona. Els diumenges a les 8 del matí, Església Viva, Bisbat de Girona. A 8:45 del matí, Església d'Urgell, Bisbat d'Urgell. I a 6:15 de la tarda, Debat a Bat, Bisbat de Lleida. L'actualitat del teu bisbat a Ràdio Estel.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda l'Església necessitada. Ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I Ajuda l'Església Necessitada enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda l'Església Necessitada. www.ain-es.org.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Passen 2:15, informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Parlem de problemes en aquestes rondes de Barcelona. La ronda de dalt, fa estona hi ha hagut un accident a la zona de la Vall d'Hebron. Ja tenim tots els carrils oberts al trànsit, però ha deixat lentitud, retencions, de fet ja des del nus de la Trinitat fins a la Vall d'Hebron. Això en aquesta ronda de dalt, com us dèiem, en sentit Llobregat. Aquestes aturades afecten just el darrer quilòmetre de la Pota Nord, la B20, venint des de Maresme. També afecta just el darrer tram de la C58, ja enllaçant amb el nus de la Trinitat. A banda de la ronda de dalt, la ronda litoral, la veritat és que també va carregada, lenta, amb retencions entre el Fòrum i la Barceloneta. De la resta de vies, destaquem la B23. Aquí, amb trànsit a la zona de Sant Feliu, més endavant a Sant Joan d'Espí, aturades entre Esplugues, la Diagonal. Per tant, són trams de retencions a la B23 d'entrada a Barcelona. Una altra via força plena, l'autovia A2, lenta amb aturades, Pallejà, Sant Vicenç dels Horts. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies. Ara connectem amb el Centre d'Informació Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Des de Transmet, atenció, hem d'advertir els usuaris de ferrocarrils de la Generalitat, concretament de les línies Llobregat-Anoia, que per avaria d'un tren resta momentàniament interrompuda la circulació de trens entre les estacions de Plaça Espanya i Cornellà. La resta de línies de ferrocarrils de la Generalitat, així com metro, autobusos, tramvies i rodalies de Catalunya, funcionen amb normalitat a l'àrea metropolitana de Barcelona. És tot de moment des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Avui la jornada vindrà marcada per l'ambient assolellat en general, si bé ja al final del matí començaran a créixer nuvolades que afectaran a punts de muntanya a la meitat nord del territori i també podrien arribar a l'àrea del massís del Port. Esperem alguns ruixats locals i puntualment moderats a punts del Prepirineu o l'interior del quadrant nord-est que al llarg de la tarda podrien afectar a altres indrets del territori. Avui el més destacat seran l'ascens de les temperatures que podrien arribar fins i tot als 28 graus a punts de Ponent i de la Vall de l'Ebre. Esperem que al llarg de les properes jornades, malgrat el pas d'un petit sistema frontal que ens afectarà durant la jornada de demà, la setmana vindrà marcada per l'ascens de les temperatures i l'estabilitat en general amb nuvolades de tarda. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
A la vostra oficina també podeu disfrutar del cafè torrat artesanalment Bracafé, el millor cafè de Brasil. Només heu de demanar les qualitats vendings de Bracafé al vostre subministrador i us el portarem diàriament. Tan fàcil com trucant al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé des de la pàgina web www.bracafé.com. També el trobareu a les millors botigues i a les nostres franquícies. Fabra i Puig 296, Rambla del Poble 955, República Argentina, Tina 75, Ronda de Sant Antoni 52, Rosselló 475 i Sant Antoni Maria Claret 39. Bracafé. El primer cafè de Ràdio Estel. Una mirada propera a la realitat.
La Fundació Privada Lliga Catalana d'Ajuda Oncològica, Oncolliga, constituïda el desembre de l'any 2003, és una entitat sense afany de lucre que pretén, sobretot, atendre psicosocialment les persones amb càncer i els seus familiars. Per tant, una ajuda a tot l'impacte personal, mental, familiar i d'il·lusió per viure la vida a totes aquestes persones que directament o indirecta estan afectades pel drama del càncer. Oncolliga fa la seva activitat a les comarques de Barcelona i està integrada en la Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer i també en la Federació Catalana de Voluntariat Social. Per aquest dijous, Oncolliga prepara un sopar benèfic, sopar anual de mecenatge, on està prevista, per exemple, la presència de la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, entre altres autoritats, i on moltes persones tenen la possibilitat de compartir taula i alhora fer un donatiu econòmic molt important per a aquesta entitat. Ens acompanya el director d'Oncolliga, Francesc Vinyes. Senyor Francesc Vinyes, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Gràcies a vostè per haver vingut a acompanyar-nos. Hem de dir als oients, perquè segurament molts el recorden, que Francesc Vinyes va ser el primer director d'aquesta casa, ara fa gairebé 20 anys ja, el primer director de Ràdio Estel.
Déu-n'hi-do, sí, sí, passa el temps.
Per tant, no cal que li digui que el recordem amb molt d'afecte i avui el rebem amb especial simpatia, tenint en compte també aquest detall. Però parlem d'Oncolliga i del que és i el que fa aquesta entitat. Com la definiria, senyor Vinyes?
Doncs Oncolliga formalment és una fundació, per tant no té una afany de lucre, sinó té una actitud de servei a les persones amb càncer i als seus familiars, oferint-los doncs una atenció en aquests moments difícils de la vida d'una persona quan se'l diagnostica o quan està vivint aquesta malaltia, en el que se li informa i se l'orienta de les possibilitats que té, sobretot de cara a necessitats socials. També se'ls ofereix un servei de psico-oncologia per donar-los eines a poder, eines emocionals per poder afrontar aquesta situació. També tenim serveis que els poden ajudar, per exemple, un servei de préstec de material clínic, llits elèctrics, cadires, per poder atendre les necessitats d'aquestes persones. També tenim el servei d'atenció al domicili, tant de treballadors familiars que ajuden a la higiene dels malalts quan el cuidador principal no pot assumir aquesta responsabilitat, com també el servei de psicooncologia a domicili, i també tenim, que és molt important, un grup de voluntaris que acompanyen els malalts, tant en visites hospitalàries com en visites domiciliàries, acompanyen el malalt quan necessita doncs, alguna visita en algun centre o fins i tot poder-li fer companyia perquè en aquell moment el cuidador, doncs, el familiar pugui descansar i el voluntari acompanya el malalt i l'atén les seves necessitats.
Aquest sopar és una trobada anual que es fa per aconseguir una font de finançament?
Exacte, és una trobada anual per aconseguir, per recaptar fons per la Fundació. a més, doncs, en aquesta època el que presentem és la memòria de les activitats, en aquest cas de l'any 2012, i és una ocasió per trobar-nos persones que en aquesta finalitat de recaptar fons doncs, també compartim, compartim la il·lusió, l'entusiasme per aquest servei i per atendre les necessitats d'aquestes persones.
El sopar benèfic d'Oncolliga és aquest dijous a 8:45 del vespre a l'hotel Barceló Sants, molt a prop, per cert, d'aquesta casa, a sobre de l'estació de Sants. I llavors els que vulguin apuntar-se, si algú que ens escolta està interessat, perquè suposo que això és obert, aquelles persones que no siguin subscriptors d'Oncolliga ni col·laboradors puguin fer aquesta aportació.
Evident, evident, poden assistir al sopar per sumar-se a la nostra tasca, doncs poden consultar la pàgina web www.oncolliga.cat o, si voleu, també un telèfon per informar-se, si volen fer-ho d'una forma així, al 93-240-58-88, torno a repetir perquè si algú allò que...
Sí, sí, costa d'apuntar.
Està buscant un bolígraf i un paper, torno a repetir, és el 93-240-58-88. El podem informar i, doncs, encantats de que ens pugui acompanyar.
El 93-240-58-88 o la pàgina web www.oncolliga.cat. Sopar benèfic, on es presentarà la memòria i es podrà ajudar econòmicament, tant si es va com si no es va físicament al sopar, a aquesta entitat. Ha comentat vostè algunes de les coses que fa l'entitat. En la memòria s'inclouen les activitats de l'any passat, com a exemple també. Què destacaria vostè del que es va fer l'any passat?
Home, destacar, per exemple, el que doncs, atenem directament, 1.726 persones, que se'ls han ofert un o diversos serveis, des del servei de psicologia, l'orientació social, l'orientació jurídico-laboral, l'ajuda amb medicaments, l'ajuda amb material clínic, etc. La realització de tallers podríem anomenar terapèutics, és a dir, tallers que ajuden les persones a poder viure, conviure amb el càncer, tenir elements de que els ajudin a afrontar aquesta situació.
I a part de les persones ateses, algunes activitats que...
Bé, activitats, penseu que hi ha el que anomenem els grups, les juntes locals, dels diferents llocs, al llarg de tot l'any organitzen esdeveniments per comunicar, per el que anomenem visibilitzar la Fundació, però sobretot no és només això, sinó sensibilitzar de cara a la situació dels malalts de càncer i els seus familiars, i en moltes localitats durant tot l'any s'organitzen des de mercats solidaris, sopars solidaris, no sé, pues ara a Terrassa el cap de setmana vinent també hi ha un golf solidari, jornades solidaris de captacions, concerts benèfics, ara aviat pues, hi haurà un grup de simfònics a Terrassa, també cap a final de l'any els Nutcrackers també faran un altre concert, etc. I així al llarg de l'any la marxa que fa dues setmanes es va fer a Calella i que va plegar quasi 1.000 persones. Durant tot l'any es fan esdeveniments perquè invitar les persones a col·laborar i ser tots plegats més conscients d'aquesta realitat que prou conscients que som i poder col·laborar.
Avui ens ha acompanyat a l'entrevista Francesc Vinyes, director d'Oncolliga, una entitat, una fundació sense ànim de lucre que lluita contra el càncer a través de l'ajuda psicosocial a les persones afectades i als seus familiars. Una última pregunta sobre la malaltia en ella mateixa, tenint en compte que anem coneixent avenços en la lluita contra el càncer i concretament un que es feia públic ara fa uns dies als Estats Units en un congrés. Quina és la sintonia d'Oncolliga amb tot el que és la investigació contra el càncer? Perquè vostès també col·laboren amb metges que...
Sí.
Metges directament implicats en el tema, oncòlegs.
Correcte. Nosaltres no dediquem recursos a la investigació. Nosaltres, dins les institucions de la gestió d'Oncolliga, hi ha un comitè científic format per oncòlegs i professionals de la medicina que són els que aporten les pautes tècniques de com la Fundació ha de funcionar i, per tant, estem sempre també al cas. I el que cal esmentar és que la malaltia, podríem dir d'alguna forma, es cronifica, és a dir, cada vegada la investigació està trobant més solucions perquè el càncer, com deia la campanya de la Marató, no sigui el final de la vida, i el càncer, hem d'ajudar a conviure amb el càncer, és a dir, que el càncer es guareix, i amb això penso que ens hem de felicitar tots plegats perquè estem afrontant el càncer i estem aconseguint que el càncer sigui una malaltia que
es pugui superar. Això és l'important, perquè tota aquesta ajuda sempre serà segurament, o tindrà una part del camí recorregut si les persones que tenen el càncer saben que no necessàriament han de morir aviat, sinó que potser superen la malaltia.
Evident.
Moltíssimes gràcies, senyor Francesc Vinyes, director d'Oncolliga, primer director en els primers anys de Ràdio Estel, i també em dedica, és fill del nostre estimat mestre de la ràdio, Joan Vinyes, i que va ser també un dels fundadors d'aquesta casa i un mestre per a molts dels professionals que estem aquí, que recordem que en els primers anys ell ens va orientar molt sobre tècniques de parlar per la ràdio. També l'estimem molt. Gràcies, Francesc Vinyes.
Gràcies a vosaltres.
No l'acomiadem perquè el convidem a quedar-se a la tertúlia. Fins ara, doncs.
Ràdio Estel.
Volem canviar el món, però quan disposats estem a canviar nosaltres mateixos? Cada dilluns a les 8 del vespre, .org, el programa per descobrir iniciatives, projectes i canvis d'actitud per un món i una societat millors. .org, amb Joan Ortiz, els dilluns a les 8 del vespre, a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els dimarts a la mitjanit. Un bon lloc per celebracions familiars, banquets de comunions, casaments. Hotel-restaurant Andria, cuina tradicional catalana adaptada a les noves tendències. Salons des de 2 a 200 persones, amb instal·lacions completament reformades. Hotel-restaurant Andria, al passeig Joan Brodieu de la Seu d'Urgell. Informa-te'n al telèfon 973-350-300 o visita la nostra web www.hotelandria.com. Si sa vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
A mi m'agrada poder triar entre més productes i preus que em permetin estalviar.
Jo busco qualitat, ofertes i estalvi. Per estalviar i estalviar, doble estalvi d'Hipercor. Estalvia ara amb les millors ofertes.
I estalvia en properes compres amb el 10% en alimentació, neteja, perfumeria i per a farmàcia.
Fins al 12 de juny, doble estalvi d'Hipercor.
Preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Comencem ja el temps de tertúlia d'actualitat. Passen 2 minuts i mig de 2:15 i avui compartim aquesta tertúlia amb Eulàlia Reguant, experta en cooperació. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
També tenim amb nosaltres Lluís Serra, que és germà marista, secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya i també professor de la Facultat de Teologia. Lluís Serra, bon dia.
Bon dia.
Tenim a Ràdio Principat, a la Seu d'Urgell, a l'estudi de Ràdio Principat, com dèiem, l'alcalde d'Organyà, Antoni Fiol. Senyor Fiol, bon dia.
Hola, molt bon dia.
I saludem novament Francesc Vinyes, director de la Fundació Oncolliga, que ens ha acompanyat en l'entrevista i es queda també a compartir l'actualitat amb tots i amb els oients. Senyor Vinyes, bon dia novament.
Bon dia.
Bé, comencem parlant d'aquesta mena de previsió que ens donava avui, que ens donava ahir en una entrevista a la Sexta el ministre Luis de Guindos, que, entre altres coses, reconeixia que la creació de Bankia i la seva sortida de borsa havia estat un error. La creació, recordem, a partir de la fusió de diverses entitats amb molt mala situació econòmica i financera, i després també apuntava i reconeixia que el govern pot tornar a retocar l'IVA, sobretot l'IVA d'aquells productes considerats no bàsics. No sé si ara potser els ciutadans hem de dir ai, 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 que ens tornen a pujar l'IVA. Per on volen començar? Com ho veuen?
Bueno, jo crec que ahir Luis de Guindos, a la seva entrevista, en el fons no va dir tampoc... O sigui, sí que va fer aquestes observacions. És molt fàcil ara dir que va ser un error la fusió de les caixes i que el de Bankia va ser un error, quan hem de tenir en compte que la majoria de directius de la nova Bankia provenien del Partit Popular. Per tant, ell fa aquest comentari, o la sensació que a mi em va donar ahir quan el tros que vaig veure era que feia aquest comentari per tirar les culpes al PSOE, però que en el fons és el mateix. Vull dir que no hi ha cap mena de diferència entre uns i altres, perquè a Bankia, qui estava relacionat també, a part de ser una decisió del Partit Socialista, era exministres del Partit Popular o gent relacionada amb el Partit Popular. Per tant, no té massa sentit. Jo crec que va dir moltes coses que serien més que discutibles, com la frase, va ser just en el moment en què vaig posar l'entrevista, que deia que s'havia demostrat que ara mateix, o s'estava demostrant que ara mateix, el sistema financer espanyol era el més transparent d'Europa. Crec que és excessiu, per no dir que és una mentida, perquè parlar de transparència del sistema financer espanyol, per més que se sàpiguen les xifres del rescat als bancs, no és això transparència. I parlar de que es pujarà l'IVA del que són considerats no qüestions bàsiques, torna a ser molt discutible, perquè és el mateix que va passar en el seu moment amb l'IVA a la cultura. La cultura és bàsica o no és bàsica? Quin tipus de societat volem? Per tant, quins són els elements que pujaran l'IVA? És una pujada encoberta de l'IVA. En el fons, vale, no pujaran els tipus d'IVA, però sí que d'alguns productes pujaran l'IVA. Per tant, sí que és una pujada de l'IVA.
I encara estaria pendent la baixada de l'IVA o d'altres impostos que s'han pujat que anunciava Rajoy. Si no baixada, tornar a ser
com
abans.
Sí, va anunciar que el 2015 el tipus de l'IRPF tornaria a baixar. Crec que és molt agosarat dir això, quan fa anys que van fent pronòstics per al cap d'un any i mig. Llavors, quan arriba el moment, diuen que és que no, que va ser un error i que es van equivocar. És molt fàcil anar fent pronòstics per acontentar a la gent per quan arriba el moment dir que s'han equivocat. Jo crec que és millor no dir les coses o aplicar-les d'una altra manera.
Senyor Fiol, que sembla que volia començar vostè, digui.
Sí, és que estem amb els números grossos, no? I els que depenen del dia a dia, aquestes sorpreses de denunciar-ho per qüestions polítiques acaben sent potser tergiversadores, perquè què en farem, no? Però en quins sectors puguin anar afectant pujades d'IVA, en quins podrien beneficiar que fossin unes baixades puntuals i tot això, potser els números grossos ens ho dirien més que aquest petit gra que amb un dia a dia que ens dona unes sorpreses constants, que fem cop de cap, ja no sabem si fem inventives o si estem fent ocurrències. Llavors, aquí com s'analitza? No se'ns explica massa per què. Quin és l'anàlisi de tot això, com perquè també poguéssim veure com ens afectarà directament o com ens afectaria en casos hipotètics de que fossin així o fossin d'una altra manera. Aquesta anàlisi no surt més aviat el que ho farem així, perquè això anirà a reduir el dèficit. Bueno, això a cada un no li afecta gens, no?
Lluís Serra.
Bé, amb aquest tema hi ha dues coses que em criden molt l'atenció. Una és que hi ha unes determinades persones, determinades institucions, que ens han ficat en la situació econòmica que estem ara. I, per tant, aquests, diguéssim, són, en certa manera, els causants de les dificultats que ara tenim. I és a dir, ens han posat malalts, com a societat. Després venen uns que haurien de ser, teòricament, els metges que ens curen, i ara resulten que moltes cures que ens han costat un ronyó i amb gran repercussió, sobretot en les classes més pobres, resulta que ara diuen que les mesures que han pres no eren les adequades. Comencem, per exemple, amb el Fons Monetari Internacional, que diu no, el que s'ha fet no és la... s'està dubtant també de l'excés de l'austeritat. I ara també que el ministre d'Economia d'aquí digui que la creació del banc ha estat un error i la sortida de bolsa. Però això són, a borsa, són 20.000 milions, dels 40.000 que vam demanar a Europa. Quan, per exemple, aquí ens en deuen 8.000 a Catalunya. I aleshores aquests 8.000 vol dir moltíssimes retallades, molta gent que pateix, la dependència. És a dir, clar, els que estan governant d'alguna manera estan reconeixent algú que té almenys la mínima humilitat de reconèixer que no estan encertant en les decisions. Aleshores, estem malalts i estem amb uns metges que ens donen unes medicines que no ens curen, sinó que encara s'agreugen. És molt fumut el tema de la confiança, perquè no és només un problema que vam tenir, és que tenim un problema ara. Perquè aquest cas de Bankia és un cas clamorós per les inversions que han hagut de posar.
És curiós que a les enquestes surt, per exemple, la classe política ja com un problema en ell mateix, també, no? En ella mateixa.
Sí, però atenció aquí, perquè quan es deia PP, PSOE i tal, en el fons, els poders econòmics són els que han manat aquí, eh? Molt més que el PSOE, perquè el PSOE i el PP estan sotmesos a aquests poders econòmics, en certa manera. Encara que, per exemple, Bankia està molt més manegat pel PP, perquè es barallaven, per exemple, Gallardón i la Aguirre es barallaven a veure qui... Clar, perquè van posar... no van posar polítics, no persones enteses en economia. Llavors va anar com va anar.
Senyor Vinyes.
Sí, no, en aquest context, per animar-los una mica el que ara caldria desitjar i caldria demanar-los a les persones que tenen responsabilitat és que fossin més diligents i més eficients en la presa de decisions i que està molt bé reconèixer aquests errors, jo penso que ja és un primer pas, però tots plegats hem d'atendre, a més, aquells col·lectius que estan patint directament aquesta situació i, per exemple, parlant de Bankia i tot el problema dels preferents, doncs hem de subsanar tots aquests errors i s'han de prendre decisions encertades, sobretot que atenguin les persones, perquè aquí, com deia el Lluís, el problema que hi ha uns interessos econòmics molt potents i bé, està bé que es contemplin, però hem de començar a mirar les persones per generar confiança i que els ciutadans comencem tots plegats a tenir unes expectatives doncs, més il·lusionants.
A confiar, però no perquè ens hàgim de rendir davant dels qui ens governen, sinó perquè realment és el que tots volem, no? Que els qui ens governen, a Catalunya, a Espanya, en totes les administracions, facin coses per nosaltres.
Sí, però jo aquí afegiria, més enllà dels poders polítics, potser també hauríem de començar a mirar el poder judicial, perquè parlem de que el poder polític està contaminat o està, en el fons, supeditat al poder econòmic, però en el fons el poder judicial exactament igual. És a dir, si ens fixem en el fiscal anticorrupció que acaba dient que les persones que van firmar les preferents, en molts casos persones grans, sense estudis, amb molts problemes per entendre les coses, eren responsables del que estaven firmant, i també en el cas de les hipoteques, eren responsables del que estaven firmant, i en canvi, per exemple, la infanta Cristina no sabia el que estava firmant, posem-nos a mirar a què respon el fiscal anticorrupció, és a dir, la ciutadania, en molts casos, sense estudis, sense estar preparada, etcètera, que l'han estafat, claríssimament, és responsable del que va firmar, perquè sí que, segons el fiscal anticorrupció, havia de saber què firmava, i en canvi, una persona que prové d'una casta social, pel que es veu, superior a la de tots nosaltres, que ha estat firmant durant anys qüestions del seu marit que s'estava mostrant, o no, però que està en procés.
Encara no està clar què...
Però el jutge està, en el fons, estan sortint molts indicis de que sí que Urdangarín estava... estafant, podríem parlar de moltes coses, ella que firmava els papers, ella no és responsable de res. A qui respon el fiscal anticorrupció? Per tant, tornem a el poder econòmic, el poder judicial i el poder polític, en el fons estan entrelligats els uns als altres i es defensen els uns als altres més enllà, o sigui, en lloc de defensar la ciutadania i treballar per la ciutadania tal com toca.
Aquí podríem entrar en molts temes. Abans fem un incís amb la Sara Cruz, que és aquí a l'estudi. Sara, bon dia, novament.
Hola, molt bon dia.
Què destaquem dels temes de la tertúlia, a banda d'aquest que ja hem començat a tractar?
Doncs, com comentava el ministre de Guindos, admet que ja va ser un error crear Bankia i la seva posterior sortida a borsa, com dèiem. També parlarem, si ens dona temps, de Turquia, perquè el primer ministre turc Erdogan insisteix en la seva línia dura en assegurar que no es deixarà intimidar per uns quants saquejadors. Precisament hores més tard que la policia va tornar a carregar contra una manifestació a la plaça Kizilay a la capital. També parlarem, si ens dona temps, de la consulta sobiranista, i és que la vicepresidenta del govern català, Joana Ortega, es mostra convençuda que la consulta es farà finalment i demana, per tant, una resposta massiva de la ciutadania perquè ningú sigui capaç de desvirtuar-la. També considera Joana Ortega imprescindible la implicació tant del Partit Socialista com d'Iniciativa
iniciativa.
I un nom propi, el de Rafa Nadal, aquest sí que el comentarem, ni que sigui al final.
Doncs sí, que no ha donat cap opció a Ferrer i fa història en guanyar el seu 8è Roland Garros a París en poc més de 2 hores de partit.
Gràcies, Sara. Més notícies a partir de les 9. Bon dia.
Bon dia, fins ara.
Per cert, no sé si els agrada el tennis, Lluís Serra, que sempre comenta
sí,
aspectes esportius.
Sí, m'agrada el tennis.
Sí, li agrada, als altres els agrada.
No ho vaig veure. Sí, sí.
És maco de veure, oi?
Jo n'era practicant, ara ho tinc més deixat, però sí que reconeixo el valor aquest d'empaitar el punt, no el triomf, sinó la manera d'aconseguir el triomf.
Lluitant cada punt, no?
És allò de suar bé les coses, eh? És una lliçó per a les altres qüestions de la vida, encara que la banalització i la part econòmica que hi ha al darrere i tots els dubtes també que hi ha al darrere de l'esport sempre es posen en solfa, però aquesta capacitat... Jo sóc mallorquí, eh? No és que vulgui ara per una espècie de raça d'honderos mallorquins, però bueno, també és una satisfacció.
Ja se li nota una mica, eh? Barrejat amb l'accent de ponent pirinenc, però se li nota el mallorquí.
Transversal, eh?
Transversal, exacte.
Però doncs... el tennis també.
Doncs molt bé, sí, certament, els grans cracs de l'esport ja sabem que són poders econòmics, ja que parlava abans Eulàlia Reguant sí, de poders econòmics.
A mi m'agradaria destacar...
Però és un exemple de valors, també.
Sí, exacte, perquè a més de l'esforç físic que exigeix a l'esport del tennis, la capacitat mental del jugador, no?, de saber administrar bé totes les seves emocions, el seu interès, el seu entusiasme, la seva esperança de que pot guanyar, doncs és important en el tennis, eh? I en aquest cas Nadal ens demostra una fortalesa mental extraordinària, a més de la seva tècnica.
Una lliçó de superació, també, perquè ha tingut una lesió important de genoll que havia posat en perill la seva carrera esportiva amb només 26 anys, 27 en té ara.
En el fons, la final va ser la semifinal, amb el Djokovic. No, ahir va ser clar, un passeig.
Sí, ahir...
Però, en canvi, la semifinal va ser molt més dura perquè va haver de remuntar.
Contra el número 1 del món, que és Djokovic.
Jo que, efectivament, en el tema de l'esport i en la vida en general, una de les coses no és només suficient tenir capacitats i qualitats, sinó aquest sentit de mentalitat. Això és molt important, la mentalitat, no? Penso que és clau. És a dir, aquesta, ara es diu també educació emocional, intel·ligència emocional, no? És a dir, controlar, regular bé les emocions perquè no t'enfonsis en un moment de dificultat, sinó que continuïs lluitant. I jo penso que és una lliçó per la vida en totes les persones, no? Perquè tothom estem jugant el nostre partit de tennis a la vida i aleshores tenir aquesta mentalitat ens pot ajudar. No vol dir esclafar l'altre ni guanyar l'altre, sinó és guanyar-se un mateix, en el fons. Pots perdre i pots guanyar, perquè hi ha de tot, no? Encara que en aquest cas de Nadal, clar, són 8, eh?
8 Roland Garros.
Ningú no ho havia fet mai, ningú. Amb un gran slam ningú ha fet 8.
D'homes no, em sembla que hi ha el cas de Navratilova a Wimbledon, que en va guanyar 10. Així, aquí els amants del tennis segur que rescatarien les hemeroteques. No sé si Eulàlia Reguant vol afegir alguna cosa.
No, jo crec que s'ha dit tot. Jo crec que és felicitar Rafa Nadal per l'èxit que ha aconseguit, però que crec que tampoc, és a dir, és algo que no s'havia fet mai. Evidentment és un jugador únic en el fons i s'ha demostrat al llarg dels anys, també perquè de molt jove ja va triomfar, perquè tenint en compte l'edat que té, vol dir que el primer Roland Garros el va guanyar de molt jove, però que a vegades encombrem a les persones o encombrem als esportistes com a substituts dels nostres anhels o del que voldríem, i ho traslladem al que és la vida diària, i hem de tenir molt clar que són coses molt diferents. És a dir,
que no són salvadors de la nostra vida.
No, i que jo crec que està molt bé parlar de que té unes qualitats que també en la nostra vida estaria bé tenir-les, però és molt diferent ser un esportista d'èlit on estàs aïllat de tot el que passa al voltant, com a mínim durant el torneig, i que, per tant, la mentalitat, etc., és molt important, que, en canvi, quan en la nostra vida no podem aplicar aquestes coses, quan en el fons tenim moltíssimes coses que ens interactuen amb nosaltres i que, per tant, parlar de que els valors que ell té són els que hem d'aplicar en el nostre dia a dia, doncs, home, jo crec que és molt arriscat i, en el fons, és banalitzar bastant la vida diària pel que fa a l'esport.
Alguna cosa més... No,
ho hem de fer per analogia, en tot cas.
Sí, sempre els ídols, clar, els necessitem, no?, també aquests referents.
Sí, sí, no? Jo crec que són necessaris...
una part.
Jo crec que són necessaris els referents i està bé agafar-s'hi, però que tampoc ens hem de passar. És a dir, la frase famosa frase en el seu moment també de Pep Guardiola de si ens aixequem molt d'hora, molt d'hora, segur que, doncs home, és molt fàcil dir-ho en el fons des d'una postura, tot i que podríem dir que ho va passar molt malament com a entrenador del Barça, etcètera, etcètera, és molt fàcil dir-ho des del seu pedestal quan no està en el dia a dia patint les situacions que moltíssima gent està patint.
Avui... Bueno, em sembla una mica... No ho veig exactament del tot, perquè una cosa és que sigui un privilegiat pel que cobra i tal, però estan també les seves pressions. És a dir, cadascú viu el seu àmbit.
Sí. Amb el sou van molt, això, molts patiments.
Però per, això mateix, no es poden traslladar o no podem assimilar certs comportaments o certes coses.
El que passa és que tu dius, aquesta persona està posant en joc unes qualitats, si jo poso en joc les meves, les meves, però posar-les en joc, això em sembla interessant. És a dir, són aspectes que, penso que, és molt correcte. En tots els camps, no sé com l'altre perquè no puc ser, però és el tema que avui dia s'introdueix cada vegada més, la resiliència, per exemple, la superació en les dificultats. I pot ser un nen que s'ha trencat la cama i doncs, que va a la classe a veure què, o es queda a casa, va a classe. Doncs el fet aquest d'anar superant-se en, els seus contextos, això és important. No és important fer-ho davant de 100.000 persones en, televisió.
Cadascú en el seu
El seu àmbit.
En el cas penso... de Nadal, evidentment, si guanya diners, també és perquè molta gent el segueix, perquè té tot un
Bueno, perquè és un, muntatge de, espectacle i la televisió
és un esport de
masses,
i tot
això.
I hauríem de contraposar una altra cosa, eh? I és, la diferència o el contrapunt a que el, la queixa crea descrèdit, o sigui, és, el sentit contrari, no? Llavors, on, t'ubiques personalment davant de qualsevol qüestió? Ja tant és jugar a tenis com insistir en resoldre un, assumpte familiar de, dificultat alta, no? Això és aquesta qüestió, o sigui, guanyar-se el crèdit a base d'aquest esforç.
Doncs avui a la tertúlia ens acompanyen l'alcalde d'Organyà, Antoni Fiol, l'expert en cooperació, Eulàlia Reguant, el professor de la Facultat de Teologia de Catalunya, Lluís Serra, i també el director d'Oncolliga, Francesc Vinyes, amb qui hem compartit també abans l'entrevista. Hem parlat de temes econòmics que segur que ens donarien per molt. Si tornen a sortir, no tinguin problema a treure'ls, però m'agradaria parlar una mica de Turquia, senyors, perquè la crisi social és forta, i es veu un panorama sociològic molt curiós que trenca d'alguna manera amb l'escenari social dels països de majoria musulmana o de cultura àrab, perquè el, la laïcitat és molt forta a Turquia i, de fet, aquestes protestes són contra un partit islamista, moderat però islamista, que governa en un país que és el referent dels països laics al Pròxim Orient, per dir-ho així. Quines, claus creuen vostès que hi ha en Turquia? Difícil d'analitzar, potser.
Per mi, el que fa més impressió és, si has estat a Istanbul i a Turquia en general, és veure l'afany que tenen en relació a, sentir-se una mica occidentals, sentir-se europeus. I és una cosa que em sembla que els pesa de fa molts anys. I aquesta referència a l'Atatürk, en el seu gran ídol alliberador d'unes situacions antigues, potser els hi, recorre constantment a manifestar-se d'una manera o d'una altra. I, per tant, aquesta, i sobretot des de la joventut, jo la visco amb, un aspecte traslladable en els nostres àmbits, perquè precisament estan discutint que quan no t'agrada el que fa un govern, encara que tingui majoria absoluta, potser també has de dir d'una manera molt clara, no?
Això ens sona aquí també, no?
Això, això vull dir.
Quan protestem o els ciutadans protesten contra un govern de majoria absoluta.
Sí, però no és només un canvi de govern, eh? Aquí seria un canvi de sistema. És a dir, si s'islamitza, per exemple, a Turquia, és un canvi de sistema.
Evidentment, clar.
Vull dir, no és només un canvi de govern que governa un d'esquerres, dretes, m'agrada més, m'agrada menys, no? És que és tot un altre sistema.
A part que el sentiment laic em sembla que no és generalitzat. Hi ha moltes zones de Turquia on també hi ha aquestes manifestacions islamistes. No sé si sempre radicals,
és que si
però...
no tindria un ressò, no tindria suport, no Erdogan.
Clar, clar, evidentment.
I el context internacional de l'islam porta molt a accentuar i que determinats estats tenen la xària, la llei islàmica, que és una llei que regula la societat civil. No hi ha una separació.
Però jo crec que en aquest cas no podem traslladar el que està passant a Turquia a aquest debat. És a dir, el que està passant a Turquia en aquests moments és que una sèrie de gent, bàsicament la població jove de, Turquia, està manifestant-se en contra de... una manera de fer política més aviat autoritària, etcètera, etcètera, però que no va més enllà, és a dir, que és arrel de, i ho hem de tenir molt clar, arrel d'una protesta molt concreta, per un cas molt concret de l'eliminació d'un parc o de la força de la policia, tal com actua la policia, és el que fa que es generi més reacció, i en el fons el que estan reivindicant és que s'alliberin els detinguts de l'altre dia, que la policia no actuï com està actuant i que se salvi el parc, ja sí que és l'origen de tot. És a dir, no estan anant més enllà, sí que hi ha certs moviments de certa gent que està anant més enllà, però que tampoc hi estan mostrant, en el fons, una capacitat de resistència, jo crec, molt important, perquè la policia està actuant d'una manera molt dura, i que també les condicions de la policia amb les que està treballant també són molt dures. Vull dir, llegir ara que els propis policies de Turquia s'estan queixant de que els darrers dies s'han suïcidat 6 policies perquè estan treballant en condicions duríssimes, amb dobles torns, etc. Vull dir que s'està visualitzant tota una crisi de sistema, però que encara no va més enllà, que encara no ha arribat al punt on podem parlar de revolució o de canvi a Turquia, però sí que ens demostra, jo crec, que Europa fins ara ha mirat amb molt bons ulls Turquia perquè li interessava, perquè estratègicament era convenient mirar bé a Turquia, però que potser ens hauríem de plantejar moltes coses amb Turquia. No perquè sigui un govern islamista, sinó perquè no és un govern democràtic, tot i que sigui escollit i tingui majoria absoluta. És a dir, algú que el que ve a dir és farem molts canvis a partir del 2014, que és quan hi ha eleccions, home... doncs ens està demostrant exactament què vol, i en el fons és Europa s'ha de fixar en què està passant a Turquia, però no pel que està passant ara, sinó per les polítiques que fa anys que està aplicant, per les polítiques que aplica constantment amb el Kurdistan i amb la població kurda, etc., de vulneració permanent de drets humans. El que passa que, com que fins ara Turquia està en una situació estratègica en el mapa i ens interessava estar bones, doncs no hem dit res, i Europa no ha dit res.
Hi ha pendent, efectivament, el procés d'adhesió a la Unió Europea. Encara s'ha d'afrontar.
És que és complicat, el tema de Turquia, suposo, per Europa, i sempre s'ha jugat amb una certa indefinició, i Europa jo crec que no sap què fer amb Turquia en aquesta frontera tan important i crítica com està geoestratègicament. No tinc massa criteri en el sentit del que plantejava l'Eulàlia, de si això només respon en aquests fets en el que coneixem, o hi ha i s'està utilitzant aquests fets per provocar un moviment de més calatge i més profund de qüestionament del règim actual, o no. Bé, això és el que haurem d'esperar en els propers dies, o veure si també la població arrel d'aquests fets fa una...
Sí, jo crec que acabarà passant.
Se suma en aquest qüestionament més generalitzat del règim actual d'Erdogan i li planteja, doncs, uns canvis.
Crec que els Estats Units era partidari que Turquia entrés a la comunitat europea.
Sí, sempre ha defensat aquesta Turquia integrada.
Perquè era una manera també a veure si s'integrava més també les estructures occidentals o europees. Però hi havia dos elements també en contra, la reticència europea, i després, per què? Pel sistema polític, fins a quin punt era viable o no, i en segon lloc també pel nombre d'habitants. Seria el país més gran de la Unió Europea en nombre d'habitants, més que Alemanya, em sembla, crec.
Déu-n'hi-do, sí.
Aleshores, clar, als alemanys tampoc els hi feia gràcia deixar de ser els primers habitants, i aleshores que Turquia en el determinat moment doncs pogués repartir-se en funció també dels seus habitants algunes situacions europees, no? Això ha fet segurament que hi hagi moltes reticències, el sistema polític i el pes demogràfic.
I la comunitat europea com està, eh? O sigui que tampoc no estem tan unificats d'allò com perquè un nou membre no acabi també de desequilibrar, a part de la població i a part de les seves formes polítiques i de les seves idiosincràsies, que l'encaix amb els països recent incorporats, amb la situació d'Anglaterra o d'altres, que tampoc no tenim aquí les idees tan clares que permeti fluidament fer una bona incorporació.
No hem d'oblidar que Turquia és un membre de l'OTAN, és el gran aliat dels Estats Units en aquella zona, país fronterer amb l'Iraq, per exemple.
Bueno, però és que jo crec que l'entrada de Turquia a la Unió Europea respondria més a una qüestió de geoestratègia mundial que no realment a una construcció d'una Unió Europea social, etc, amb una, que és el que ens estem queixant ara, és a dir, que Europa es va construir sense que hi hagués una construcció real de base, i per tant Turquia seguiria responent al mateix que des d'un origen es va construir la Unió Europea, i per tant seria una qüestió de geoestratègia i no de construcció d'Europa real. Per tant, per mi és on no té sentit en això que parlar de que Turquia entri o no a la Unió Europea, deixant de banda, que és el que deia abans, és un estat que constantment des de fa molts anys està vulnerant drets humans de manera sistemàtica a comunitats nacionals, com és la kurda, que està repartida entre diferents països de la zona, però que té una part molt gran al que és Turquia, i que fa anys que estan sent perseguits i assassinats.
Mm-hmm. Recordem el partit dels treballadors del Kurdistan i tot el que...
Sí, el que Europa ha fet, i en el fons en el món es nota més fàcil, és la globalització econòmica, però no la globalització política. Per exemple, tenim més o menys una moneda única, però hi ha un president d'Europa, president elegit per tots els europeus.
Elegit no, però n'hi ha un, fa uns mesos.
No, sí, però l'elegeixen, la gent. No hi ha una participació directa. I també els estats nacionals també dificulten aquesta fortalesa europea perquè cadascú vol manar al seu cantó. És a dir, el que critiquen, per exemple, les autonomies d'Espanya, que volen tenir la seva personalitat, després els estats fan el mateix quan estan a Europa. És a dir, hi ha un munt d'incongruències. És a dir, Europa demana al Rajoy que hi hagi un tracte, i els barons del PP tots demanen simetria respecte a Catalunya, etc. I fins i tot els bascos demanen simetria, ells que estan en la simetria total. És a dir que...
Està una mica indignat vostè,
quan parlem dels bascos. És que són les incoherències. És a dir, les incoherències que tu vols que et tractin d'una manera, però quan arribes al teu terreny tots aquests criteris no valen.
Senyors, ho hem de deixar. No tenim temps de parlar de la consulta, però sí que després d'aquesta enquesta sorprenent que el periòdico ens oferia divendres, creuen que poden canviar les coses en la política o en el que s'anomena l'agenda nacional a Catalunya, en el que és la consulta?
Jo crec que una enquesta a 6 mesos d'haver constituït el govern, i això tampoc...
Però és una enquesta que fa un tomb total amb
sí,
Esquerra
però,
com a guanyadora.
Sí, però també tenint en compte que és amb 800 encastats, vull dir que s'hauria de veure també ben bé la mostra, etcètera. Jo crec que mostra indicis o que apunta coses, però que no ens hi hem d'agafar com a ferro roent.
El que sí que Catalunya tindrà canvis en general, perquè estan canviant les coses, però també imaginem que després hi ha la independència també canviarien la situació política. O sigui, estem en un moment de canvi. Però una cosa potser que em preocupa més és el que ha passat aquesta setmana passada, no?, amb el Tribunal Constitucional. És
sí, a dir, s'ha renovat.
Clar, pot passar al final com el partit de bàsquet d'ahir entre el Barça i el Madrid, que l'àrbitre condiciona el resultat. I aquí, clar, el Tribunal Constitucional pot ser que hi ha les mesures que van arribant ja saben pràcticament la resposta abans de presentar-les.
Mm-hmm. Deixem-ho aquí ja. Senyor Fiol, alguna cosa més?
Bueno, seria bo aquesta implicació del PSC si fos viable. Llavors, estudiar-ho estaria bé.
Doncs bé, veurem què passa. Gràcies, senyors. Antoni Fiol, des de la Seu d'Urgell, i des d'aquí, des de Barcelona, Francesc Vinyes, Lluís Serra i Eulàlia Reguant. Recordem que per participar en el sopar d'Oncolliga de dijous, al telèfon 93 240 5888, 93 240 5888, sopar benèfic per aquesta entitat d'ajuda als malalts de càncer i als seus familiars, i també la web oncolliga.cat. Gràcies a tots, especialment avui al senyor Francesc Vinyes. Fins la propera, bon dia.
Bon dia.
Bon dia. Bon dia.
Ara són les 9, els titulars amb el Gerard Carrión. Després parlarem amb el monjo de Montserrat, Bernabé Dalmau, que acaba de publicar un llibre sobre el papa Francesc quan està a punt de complir els seus 100 dies de pontificat. També parlarem de la programació a l'Auditori de Barcelona amb el seu director gerent, i tindrem la secció social Món sense fronteres amb Àngel Miret. Això i més fins a les 10.
Hola, bon dia. Repassem els titulars. A aquesta hora el president Artur Mas presentarà demà un pla de govern per al que queda de legislatura que demostri iniciativa, acció de govern més enllà de la consulta i els ajustaments econòmics. Segons publica avui La Vanguardia, l'horitzó s'estableix per als propers 4 anys. Malgrat la incertesa pressupostària, Mas mirarà de recuperar així la iniciativa política i exhibirà que els seus departaments tiren endavant projectes importants. Operació policial contra els Jadrovits. Des de fa unes hores, els Mossos d'Esquadra han establert un ampli dispositiu a la zona franca de Barcelona contra membres d'aquest clan en què, segons informa Europa Press, hi pot haver detencions i confiscació de droga. El dispositiu contra el tràfic de drogues es fa en 4 blocs de pisos entre els carrers Riudoms i Tortosa. Un ex-treballador de la CIA de 29 anys és la font que va revelar al diari britànic The Guardian l'existència de programes d'espionatge de l'administració nord-americana a usuaris de les principals companyies d'internet. En la seva edició digital, el rotatiu britànic fa pública una entrevista amb l'informador Edward Snowden, que ha demanat que es faci pública la seva identitat. Snowden justifica la decisió de destapar l'escàndol pel dret que té la ciutadania a saber que existeixen aquests controvertits programes de seguretat. I en clau internacional també us expliquem que almenys 7 insurgents afganesos han mort en un atac suïcida prop de l'aeroport de Kabul, segons informa la policia. 2 membres del grup d'insurgents han mort quan han fet explotar els explosius que portaven damunt i els altres 5 han estat abatuts per les forces de seguretat locals.
Sense famílies fortes en la comunió i estables en el compromís, els pobles s'afebleixen. A la família són inculcats des dels primers anys de vida els valors morals, es transmet el patrimoni espiritual de la comunitat religiosa i el cultural de la nació. En ella es fa l'aprenentatge de les responsabilitats socials i de la solidaritat. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. El dissabte 15 de juny tornes a tenir una cita amb el Club Més Amics. Excursió al monestir de Santa Maria de Vilabertran i, a més, Besalú, Banyoles i Santa Maria de Porqueres. Un dissabte per desconnectar, per respirar aire fresc i descobrir nous indrets. Recorda-ho, serà el dissabte 15 de juny. Més informació a clubmes.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70. Al Club Més Amics volem amics com tu. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine. La punt d'actualitat, ara mateix.
L'Auditori de Barcelona ja prepara la programació per a la temporada 2013-2014. L'Anglant, la UNR Academy, la Integral de Schubert amb el Quartet Casals, Janine Jansen, Versalles a Barcelona i Raimon i Espriu, grans cites d'aquesta temporada. La Banda Municipal de Barcelona aposta pel repertori per a la banda feta a Catalunya amb l'estrena, per exemple, de 4 obres. La temporada de l'Auditori Més ofereix una programació en total de més de 60 concerts amb 3 grans projectes destacats. Gerard Carrión, bon dia novament.
Hola, Ignasi, molt bon dia. Parlem els propers minuts amb el director gerent de l'Auditori de Barcelona, el senyor Joaquim Garrigosa. Senyor Garrigosa, molt bon dia i moltíssimes gràcies per atendre la trucada de Ràdio Estel.
Molt bon dia.
Bon dia i benvingut, gràcies.
Ens podria destacar els principals eixos de la nova programació per al 2013-2014?
Bé, de fet, nosaltres el primer que voldríem deixar clar és que com a equipament públic, com a institució pública que som per la difusió de la cultura, nosaltres apostem perquè tota la població tingui la possibilitat d'acostar-se a l'auditori i poder gaudir de la música en directe, en esperit col·lectiu, que és una de les coses que per nosaltres és més important. I per això, aquest any vinent, doncs, hem decidit aplicar una nova estructuració de preus, de la qual en resulta una rebaixa important en el preu de les localitats. Entenem que val la pena que la gent pugui acostar-se a l'auditori, que pugui palpar aquesta experiència que nosaltres entenem que és essencial en la vida de qualsevol persona i, per tant, poder disfrutar del que vostès ara mateix estaven dient, no? d'uns recitals, doncs, de persones com Lang Lang o Janine Jansen o Josep Colom o Jean Guillem Queyras, o també, doncs, de grans produccions com pot ser aquest Messies de Händel que ens porta a Wiener Academy, Martin Haselberg, o el projecte Versalles, per exemple, que és un acord entre el Centre de Música Barroca de Versalles i l'Auditori per fer música entorn de Rameau, que és un dels grans músics del segle XVIII, juntament amb Johann Sebastian Bach, o, per exemple, doncs, a la integral dels quartets de Schubert de mans del Quartet Casals, resident a l'Auditori des de ja fa molts anys.
A motiu, doncs, de l'any Salvador Espriu, l'Auditori també se suma a l'homenatge i també hi haurà un concert amb Raimon.
Sí.
Ho podríem destacar.
Sí, això és producció pròpia de l'Auditori, que entenem, doncs, que és un dels punts claus de l'any Espriu. Raimon enguany fa una petita aturada en la seva llarga i dilatada carrera i aleshores, doncs, ens va costar una miqueta, doncs, de convèncer-lo, però ens va semblar que després del que Raimon havia fet amb Espriu i de la complicitat artística que havien generat aquests dos grans monstres, podríem dir, de la creació, un a la poesia i l'altre a la música, doncs que poguéssim tenir Raimon al final de l'any Espriu, concretament al mes de novembre, per fer aquest concert on hi haurà temes de Raimon i temes d'Espriu musicats per Raimon.
Senyor Garrigós, a banda dels concerts, també hi haurà dues exposicions a motiu, doncs, de la celebració del 1714, l'any vinent. Dues exposicions, les cultures musicals i les músiques.
Sí, a veure, això cal inscriure-ho dintre de la renovació de plantejaments que està fent el Museu de la Música, que és sí. Una de les peces més importants de l'Auditori. Tenim un dels tres museus més importants d'Europa en música i, malauradament, la gent d'aquí, com passa en molts museus, doncs no l'acaba de conèixer. Però, en tot cas, tenim un museu amb una col·lecció permanent d'instruments molt important, però no és només la col·lecció d'instruments, sinó és el fet de que aquests instruments nosaltres, a diferència d'altres llocs, els fem sonar. Els fem sonar en concert, els fem sonar en exhibicions que fem i durant aquest any organitzarem una mostra entorn de la guitarra. Tenim una de les millors, si no la millor col·lecció de guitarres de tot el món. Però a més tenim unes exposicions temporals que enguany aniran entorn de dos temes ben diferents, no els dos relacionats amb 1714, sinó que el primer serà escultures musicals, on presentarem una importantíssima col·lecció d'instruments no europeus que habitualment es conserva a Rupit, que és la Fundació de la Fontana, i que vindrà a Barcelona perquè pugui ser coneguda pel gran públic, amb instruments realment espectaculars del Japó, d'Indoxina, de la Xina, dels territoris més aïllats, Austràlia, etc. Aquesta serà la primera, que durarà fins al mes d'abril de 2014, i aleshores, després, a l'abril, inaugurem l'exposició Les músiques de 1714. Fa referència, doncs, a tot el que durant el 2014 estarem celebrant, aquest tricentenari del final de la Guerra de la Successió, sí. I aleshores doncs, aquesta cita museística ens aportarà tot el que és l'entorn d'aquesta música que es va crear a Barcelona, perquè no oblidem, Barcelona va ser capital d'un acord que havia de ser important i que les circumstàncies històriques ens van arrabassar.
En qualsevol cas, anirem informant tots els veïns de Ràdio Estel dels concerts que hi haurà properament. I a banda doncs, dels convidats internacionals també hi haurà la música de casa nostra, com és la Copla, no? Amb aquesta Bisbal jove, que ja ha participat diverses formacions de casa nostra, com la Sant Jordi, amb en Roger Mas i d'altres.
Sí, aquest any és l'àmbit aquest de Copla. Nosaltres hi busquem un plus que consisteix en posar la Copla amb un valor especial habitualment al costat, doncs, i enguany, així com vostè citava allò de la Copla Sant Jordi amb en Roger Mas, que va ser fa 2 anys, doncs enguany apostarem, enguany dic la temporada 13-14, la propera temporada, doncs tant pel pop-rock o l'indie folk o el jazz, doncs posar-los al costat de la Copla. Uh-huh. I tindrem a Copla Bisbal jove amb la iaia, tindrem l'aparició d'un nou grup molt important, esperem, perquè són grans, extraordinaris músics, és el New Catalan Ensemble, que en la primera actuació la faran amb Andrea Motis i en Joan Chamorro, però tindrem altres actuacions en aquest àmbit. I dintre d'aquest àmbit també voldria destacar una de les singularitats, serà la presentació de la principal d'Amsterdam, aquesta copla ja llegendària, em sembla que són els 25 anys, que des d'Amsterdam il·lumina catalanitat arreu d'Europa.
Moltíssimes gràcies. Avui l'auditori ha estat protagonista de l'apunt cultural que ens ha portat el Gerard Carrión. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat, senyor Joaquim Garrigosa, director i gerent de l'Auditori de Barcelona. Bon dia i molts ànims en aquests temps difícils per a la nova temporada.
Bon dia i permeteu-me, sóc director.
Director, no pas gerent, director.
No, el gerent és el senyor Josep Maria Morós.
Doncs disculpin.
Que és un extraordinari col·laborador. I tant. Però en tot cas sóc director de l'Auditori i moltes gràcies a Ràdio Estel per l'atenció que ens presteu habitualment.
Adéu-siau, bon dia.
Bon dia.
Ràdio Estel.
Si et preocupen o ocupen els temes de parella, educació i família, Paraules d'Amor és el teu programa. Un espai d'orientació familiar promogut per l'Institut Fert i la Fundació Maria Teresa Rodó. Presenta i dirigeix Àngels Montuenga. Cada dimarts a les 8 del vespre i, si te'l perds, els dimecres a la mitjanit. Aquí, a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
El dissabte 15 de juny tornes a tenir una cita amb el Club Més Amics. Excursió al monestir de Santa Maria de Vilabertran i, a més, Besalú, Banyoles i Santa Maria de Porqueres. Un dissabte per desconnectar, per respirar aire fresc i descobrir nous indrets. Recorda-ho, serà el dissabte 15 de juny. Més informació a clubmes.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70. Al Club Més Amics volem amics com tu.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
L'altra cara del dia.
Passen 2 minuts i mig d'un quart de 10 del matí. Estem en la segona hora del primer cafè de Ràdio Estel. El Papa Francesc complirà els 100 dies, aquest període considerat tradicionalment de gràcia per als grans líders en l'àmbit polític, social i econòmic, el dia 21 de juny. Falten, per tant, encara uns dies perquè aquest centenar de dies del nou Papa Bergoglio sigui una realitat. Doncs bé, quan encara aquest període no s'ha produït, El pare Bernabé Dalmau, monjo benedictí de Montserrat i director de la revista Documents d'Església, acaba de publicar un llibre titulat Les floretes del Papa Francesc, editat i publicat per Publicacions de l'Abadia de Montserrat, dins la col·lecció El gra de blat, el número 222 d'aquesta col·lecció. En aquest nou treball, Bernabé Dalmau explica que el nou papa ha trencat motlles amb molts detalls i que aquesta originalitat s'ha anat mantenint durant els primers mesos. El pare Bernabé Dalmau desgrana anècdotes de les primeres setmanes del nou pontífex farcides de citacions de les seves al·locucions més destacades. Fa després una pausa per explicar quins han estat el pensament i l'actuació del recentment elegit papa, sobretot durant els 15 anys, com a arcabisbe de Buenos Aires. Durant els propers minuts comentem el contingut d'aquest llibre amb el pare Bernabé Dalmau. Des de Montserrat ja ens escolta en directe el monjo benedictí Bernabé Dalmau. Pare Dalmau, bon dia.
Bon dia, bon dia.
Com està? Una salutació molt cordial des de Ràdio Estel.
Molt bé, començant la setmana, no?
Començant la setmana, sí. Exacte. La setmana, ja sabem que segons el calendari cristià, comença els diumenges. Vostès
sí,
ja,
sí, sí, sí.
Amb les primeres pregàries del diumenge comencen.
Això.
Com és que s'ha animat a publicar, sense esperar allò que diem els 100 dies, aquest llibre sobre el papa?
Bé, va ser una intuïció, si es vol, molt discutible, que vaig tenir el segon dia de pontificat. O sigui, la manera com el papa Bergoglio va aparèixer al balcó, el que va dir, el que va fer, la manera de vestir, els primers actes que va fer l'endemà, i sobretot la primera Setmana Santa, amb el contingut doctrinal que ens va oferir, vaig pensar que ja donava per fer alguna cosa. I també, molt aviat, ja se'm va acudir dues coses. Una, que quan va morir Joan XXIII, al cap d'un any, un gran periodista, un cronista francès, que es deia, potser encara viu, però ha de ser molt gran, si per cas, Henri Fesquet, va publicar un llibret que l'editorial del bisbe Joan Carrera, el Nova Terra, va editar, que es diu Les floretes del papa Joan XXIII. Això per una banda. Per l'altra, el fet que el papa Bergoglio hagués triat el nom de Francesc em va fer pensar les floretes de Sant Francesc, que és un clàssic cristià, i les floretes del papa Joan. Per tant, es pot unir les floretes del papa Francesc. Uh-huh. El tema el vaig anar rumiant durant 3 o 4 dies, anava recollint retalls de premsa, em fixava molt en els discursos que feia, i homilies, etc. I després també en la revelació, diguem-ne, de textos, perquè cal dir que les editorials de seguida es van apressar a editar els llibres sobre ell que ja havien aparegut aquests anys a Buenos Aires, sobretot dos llibres de converses. I, per tant, tot això ja va ser una mena de material que va fer creure l'oportunitat de fer un llibret. Primer pensava agafar un període més llarg, no de 70 o 80 dies, sinó d'uns quants mesos, que acabés amb la Jornada Mundial de la Joventut a Rio de Janeiro. Però finalment em vaig decantar per fer una presentació, diguem-ne, dels primers passos, perquè preveia també, i em sembla que no m'equivocaré si dic, que de canvis en vindran. És molt possible, pel que diuen, que ja abans d'aquest estiu hi hagi els principals nomenaments de secretari d'Estat i altres càrrecs. Tot això fa que el papa sigui notícia cada dia i que, per tant, un llibre pugui quedar ja una miqueta fora d'actualitat. Però si el llibret és publicat al cap de poques setmanes i sobre els començaments, aleshores potser la cosa està salvada, no?
Per tant, podem dir, Pare Dalmau, que és un llibre que viu una mica de l'impacte dels primers dies i els primers gestos, uns gestos que des d'aquí de Ràdio Estel anem recollint perquè cada setmana és notícia i ens sorprèn amb molts comentaris de gran contingut doctrinal i social, com ara el de l'altre dia, recordant que la crisi d'arrel ètica és una amenaça per a la humanitat, per exemple, i altres.
Sí. Amb tot, jo diria dues coses. Una, que moltes de les idees que ara va dient i ens sorprenen, ja, com és natural, ja les deia quan estava a Buenos Aires. Per tant, és possible que d'aquí mig any la novetat, diguem-ne, del seu magisteri o del seu vocabulari ja s'esgoti una mica. Però ara, en aquest moment, realment és exuberant. Això per una banda. Després, per altra banda, estic segur que moltes de les floretes actuals arribarà un moment que la gent ja s'hi habituarà, ja no hi donarà importància. I aleshores, per mi, és el moment perillós, en què quedarà ben clar qui només es belluga pels gestos extraordinaris, una mica simpàtics, pels gestos mediàtics, i el qui realment va al fons de l'arrel i accepta el Sant Pare tal com és a dir, el bisbe de Roma que presideix les esglésies cristianes.
Unes poques setmanes de pontificat han estat suficients per un llibre com aquest, Les floretes del Papa Francesc. El seu autor, el pare Bernabé Dalmau, ens ha comentat aquestes connexions que han confluït en el títol de Les floretes, Sant Francesc, Joan XXIII, d'aquí, per cert, celebràvem la setmana passada el 50è aniversari de la seva mort, commemoràvem aquest moment tan significatiu per a l'Església com ha estat al final del seu pontificat. Una pregunta sobre el que és l'altra part del llibre, el que vostè explica dels 15 anys de Bergoglio com a arcabisbe de Buenos Aires. Què destacaria?
Jo destacaria primer la constància d'un pontificat, perquè 15 anys sembla que no són molts, en una gran capital com és l'Amèrica Llatina. I tot això preparat per la seva trajectòria de jesuïta. Com a provincial dels jesuïtes, doncs, provincial d'Argentina, va tenir la seva responsabilitat en els temps més difícils de la història argentina, que això també potser ha portat una mica de polèmica, diuen fins a quin punt Bergoglio es va comprometre. A veure, Bergoglio era el provincial dels jesuïtes, no era un bisbe del país.
Clar, quan s'ha parlat, per exemple, del període de la dictadura, no era bisbe, efectivament.
No era bisbe, Era provincial dels jesuïtes, vull dir, anava a dir, això ho podem traslladar a la nostra història recent, no? Quan a vegades parlem de l'època de Franco, dius, bueno, a veure, una cosa eren els bisbes i una altra el provincial dels jesuïtes, Cada cosa s'ha de situar en el seu moment. I com a arquebisbe de Buenos Aires, doncs a part que és una ciutat doncs, molt, molt important i a més primat doncs, d'Argentina, també cal tenir present la seva participació a nivell internacional. És a dir, jo diria que la seva aparició pública va ser quan el 2001 hi va haver l'atemptat a les Torres Bessones de Nova York. Al cap de 15 dies s'inaugurava a Roma un sínode episcopal precisament sobre el tema dels bisbes. I l'arquebisbe de Nova York no va poder assistir-hi. I aleshores, de seguida, van improvisar com a relator un altre bisbe americà, però no del nord, sinó del sud, el cardenal Bergoglio. I aquesta va ser la primera aparició pública. Si això hi afegim aquella cosa que ja s'ha divulgat tant i que crec que és versemblant, que en el conclave de 2005 ja tenia una quarantena de vots i que va ser ell el que va dir per no allargar excessivament el conclave i que a fi de comptes em superi el cardenal Ratzinger, que ja té més vots, jo demano als meus electors que es passin a Ratzinger. I per això el conclave de 2005 va ser molt més breu que el d'ara.
Mm-hmm. Bé, va ser més breu perquè el d'ara també, déu-n'hi-do, com va ser de
breu. Però el d'ara va tenir 5 sessions,
sí.
I l'anterior només 4, no?
Sí, 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 hi ha una diferència significativa perquè una sessió sí, és molt important.
Sí, una votació fa molt, eh?
I tant. Sí. I tant que sí. Moltes gràcies per aquests minuts en què ens ha acompanyat pare Bernabé Dalmau, monjo de Montserrat.
Gràcies a vosaltres.
Hi haurà alguna presentació d'aquest llibre que ara s'ha publicat?
Això sí, de dimecres a les 7 de la tarda a la llibreria Claret.
Aquest dimecres a les 7 de la tarda a la llibreria Claret de Barcelona,
això.
Al carrer Roger de Llúria número 5.
A més d'un servidor també parlarà del llibre la periodista del diari El Punt Avui, o Mireia Rourera, la cronista religiosa del diari.
Moltíssimes gràcies novament, pare Bernabé Dalmau. Deixarem altres detalls del llibre per als qui el vulguin llegir. Les floretes del Papa Francesc, editat per Publicacions de l'Abadia de Montserrat, dins la col·lecció El Gra de Blat. Hem parlat amb el seu autor, el monjo Bernabé Dalmau. Gràcies novament, que vagi molt bé. També des d'aquí avui un record per al Papa Joan XXIII, el Beat Joan XXIII, coincidint amb els 50 anys de la seva mort.
Sí, sí, sí. Doncs moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada i fins una altra. Adéu-siau.
Igualment, d'acord.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a 11:45 de la nit, Ràdio Vaticana a Ràdio Estel. Els titulars, les notícies i tota l'actualitat de l'Església amb Ràdio Vaticana edició en castellà. Recorda-ho, segueix-la de dilluns a divendres a 11:45 de la nit a Ràdio Estel. Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis. En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Són 10:15, el comentari de l'actualitat avui ens arriba de la mà de Josep Miró i Ardèvol, president de l'Associació de Cristians i membre del Pontifici Consell per als Laics. Senyor Miró i Ardèvol, bon dia, endavant.
Bon dia. Aquesta setmana passada, el govern espanyol va anunciar com un propòsit, o potser només com un globus sonda, que podria sancionar els pares en els supòsits de que els seus fills haguessin estat atesos més d'una vegada per l'assistència sanitària a causa de l'excés de beguda. Que n'és borratxo, parlant clar, i tant com per cridar una ambulància. Estem parlant de menors d'edat i bàsicament d'adolescents i del problema que representa el consum intens d'alcohol dels caps de setmana. La diversió entesa com a borratxera en el sentit més literal del terme. La qüestió té moltes lectures, però ara voldria fixar l'atenció en una de molt concreta, la carta d'una mare publicada amb molt de relleu en el diari El País, segurament perquè també expressa una actitud del propi diari i que, a més en general, pot formar part d'una manera d'entendre les coses bastant estesa. La mare, el nom tant fa, començava l'escrit amb una afirmació taxativa. Deia: aquell que es pensi que els pares poden evitar que el fill menor d'edat s'emborratxi és un ingenu o no ha tractat mai amb adolescents. La seva tesi és que, senzillament, no els podem, atenció a aquest mot, controlar. No escriu educar, sinó controlar. De fet, en la seva carta, el concepte d'educar, de formar, no surt. La raó d'aquesta impossibilitat de control és, segons ella, perquè els fills no acostumen a fer cas per sistema dels seus pares. I al final ve a dir-nos: No, si ja ens en preocupem, però si no funciona, què vol que hi fem? A sobre ens multaran. Que un pare, una mare, vulguin defensar la seva incapacitat o impotència per educar el seu fill en un mínim tan mínim com és no emborratxar-se sistemàticament posant en risc la seva salut, em sembla molt greu. Seria interessant veure com entén aquesta mare i els que pensen com ella, quin és el paper dels pares i a què consisteix la funció educadora i què significa educar. I si entenen que l'educació es basa en transmetre el significat d'una vida, la pròpia, realitzada en el bé, i que necessita de les virtuts, és a dir, de les pràctiques bones, per assolir-ho. És fals que els adolescents facin per sistema al contrari del que els diuen els pares. És fals que no se'ls pugui educar el que ella en diu controlar. El que no toleren els adolescents són les contradiccions entre paraules i fets. El que requereix la seva educació és, sobretot, el testimoni i coherència de l'adult. Que els pares sàpiguen què és el bé i el visquin amb conseqüència. I si el procés el tenen clar i comencen des de la infantesa, perquè els arbres s'adrecen sobretot de petits, si és així, el 90% de les vegades el resultat serà bo. Que tingueu una bona setmana.
Gràcies, senyor Josep Miró i Ardèvol. Avui, amics oients, quan passen 4 minuts a 2:15, us presentem el llibre del dia que us l'oferim gratuïtament, us el regalem. Entrareu en els sorteig que farem d'aquí uns minuts si ens truqueu a partir d'ara al 93-409-2772. El llibre és Nova Evangelització en les Escoles Cristianes, un treball de Francesc Rius, salesià i fundador de l'Escola Cristiana de Catalunya, amb pròleg de Francesc Torralba, un interessant tractat sobre l'evangelització a les escoles cristianes, llibre de Francesc Rius. El tindreu si ens truqueu, entrareu en el sorteig, si ens truqueu al 93-409-2779, 93-409-2772. 93-409-2772. 93-409-2772. Acabat amb dos, millor que no pas en zero. És un llibre editat per EDB, l'editorial dels Salesians.
Ràdio Estel. L'opinió dels experts, l'actualitat del moment, les notícies d'Església nacionals i internacionals. Troba-ho tot a radioestel.cat per connectar amb la informació del moment, siguis on siguis, des de l'ordinador, el mòbil o la tablet. www.radioestel.cat, el teu portal, la teva informació. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, en defensa de l'escola catalana. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana. Diàleg a 360 graus. Sobre què? Per què? Amb qui? Com? Quan? Fins a quin punt? Aquest estiu, del 2 al 6 d'agost, la Seu d'Urgell acollirà la Mariàpolis 2013, un espai obert de convivència per gaudir del paisatge de la diversitat amb persones de totes les edats on poder experimentar la fraternitat com a cor del missatge evangèlic. Informació i inscripcions als centres o al web del Moviment dels Focolars, focolares.es. El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
Passen 6 minuts i mig de 2:15, comencem Món sense fronteres, la secció sobre temes socials, de solidaritat, també d'atenció i ajuda als immigrants, els sense sostre, tot el que són les polítiques socials, concentrades en aquests minuts que compartim amb Àngel Miret, gerent de l'àrea de qualitat de vida, igualtat i esports de l'Ajuntament de Barcelona i professor de la Universitat Pompeu Fabra. Ja és aquí amb nosaltres, senyor Àngel Miret. Bon dia, bon dilluns.
Bon dia, bona hora.
Com estem?
Doncs bé, home, com sempre aquí els dilluns, animat a començar la setmana amb energia i amb ganes de fer coses.
Entre tots hem de contribuir-hi, perquè de vegades els dilluns no són optimistes.
Home, una cosa és l'estat físic i l'altra és el mental, eh? El físic sempre és una mica... el cos es resisteix a començar a vegades, eh? Però vaja, pel que fa a la resta estem amb ganes i il·lusió de fer feina.
Comencem parlant de dos fets d'actualitat que em sembla que són interessants que comentem i que, vaja, sobre els quals ens orienti i ens el mirem. D'una banda, el que va passar la setmana passada a l'Hospital de Sant Pau, una mena de crisi de la cúpula. Què és el que ha passat?
Bé, en realitat és una crisi que fa molts anys que s'arrossega. A Sant Pau, diguem, el que va passar és que va dimitir tot el patronat en bloc. És un hospital que està format, diguem-ne, quasi bé a terços per l'Església, o sigui, per l'Ajuntament de Barcelona i per la Generalitat. I, si recordeu, Sant Pau, que en el seu moment es va desplaçar tot aquell espai, diguem-ne, cap a un hospital, diguem-ne, modern, situat, diguem-ne, al nord del que és l'hospital de tota la vida. Fa molts anys que arrosseguen conflictes de diversa naturalesa i, per tant, els motius són grans. Des de l'aspecte gerencial, hi ha tota una enorme confusió, fins i tot des del punt de vista jurídic, perquè no se sap ben bé, és trist de dir-ho, però a hores d'ara no sap si és un hospital públic o un hospital privat concertat. En aquest moment, inclús, aquest és un debat jurídic de fons que no està prou resolt. En acabat, hi ha una fundació que gestiona totes les donacions de l'hospital. És clar, aquest és un hospital històric i molta gent, en agraïment, donava a l'hospital doncs, un patrimoni. En aquest moment el patrimoni de l'hospital és gran, té, em sembla que prop de 2.000 habitatges, per exemple, i aleshores hi ha hagut tot de denúncies en el sentit de que la utilització d'aquest patrimoni s'havia d'abocar a l'hospital i no per segons quin tipus de finalitats. Bé, en qualsevol cas, aquí hi ha tot un gran embolic sobre el qual m'abstindré d'opinar perquè, honestament, No tinc coneixements suficients. Sí que he de dir que els membres del patronat, tots ells em mereixen un enorme respecte. Un d'ells és la Cristina Iniesta, que precisament ha passat per aquest programa, que és la delegada de Salut de l'Ajuntament de Barcelona, o el mateix Xavier Pomés, president del patronat, també avui dimitit, exconseller de Sanitat i persones d'una màxima honorabilitat en els dos casos. Ara, entremig hi ha tot un munt de denúncies creuades. I, en realitat, el missatge que jo volia donar és que aquest és un hospital punter, un hospital històric de la ciutat, i faríem bé tots plegats, els treballadors, els sindicats, el quadre mèdic, els mateixos directius, de mirar de posar una solució perquè la ciutat no perdi aquest referent de sanitat, diguem-ne, puntera i de les... Mira, l'Hospital de Sant Pau, si mal no recordo, és el que té millor valoració dels seus pacients. Sí, allò que es fan les enquestes a l'acabar l'estada, i si mal no recordo, dels hospitals públics a Barcelona és el que té la millor valoració per part dels propis pacients.
Doncs, per tant, podem desaprofitar aquest patrimoni que tenim.
I sobretot també valorar molt els treballadors que a hores d'ara treballar en una institució que no té cap visible ni comandament pràcticament, i en aquesta situació doncs, em consta que segueixen fent tot l'esforç per atendre adequadament els pacients que allí s'hi troben. Per tant, escolta, encoratjar-los a tots plegats i també a la Generalitat a prendre les regnes d'aquest conflicte fins que no es pugui resoldre adequadament.
Doncs esperem que pugui veure la llum l'Hospital de Sant Pau després d'aquesta mena de túnel de confusions.
Sí, home, a més és un hospital, diguem-ne, de referència des del punt de vista també modernista, arquitectònic.
I tant.
I per tant, un espai central a la ciutat, a veure si tots plegats són capaços... En aquest moment està subjecte a la disciplina del Departament de Justícia, perquè al ser una fundació, diguem-ne, hi ha una direcció general dintre del Departament de Justícia que és la que fa, diguem-ne, la que custodia la legalitat de totes les fundacions a Catalunya. I, per tant, està en aquest moment sota la gestió o la custòdia, si més no, d'aquesta direcció general, a veure si se'n sortim.
Si es troba una via de sortida. I l'altre tema d'actualitat que ens volia comentar avui Àngel Miret per començar és el que es refereix a aquest nord-americà que suposadament ha filtrat documents secrets i la identitat del qual s'ha fet pública ara fa unes hores.
Bé, més que documents secrets, que també ho són, sobretot jo crec que aquest és el clàssic conflicte entre la legalitat i la consciència d'aquesta persona, 29 anys, un ex-treballador de la CIA, que ha optat per posar davant de l'opinió pública aquesta situació que ens ha deixat a tots parats, de que el govern dels Estats Units espia arreu del món comptes de correu electrònic, webs, etc., espia les comunicacions privades que hi ha entre particulars. Home, jo, aquest home crec que està refugiat ara fora dels Estats Units i suposo que la legislació americana potser l'intentarà imputar, però vaja, insisteixo, cada vegada més, i no solament en ordre a la Constitució espanyola, cada vegada més es posa damunt la taula aquest conflicte, insisteixo, entre les lleis...
I la consciència,
i no? I la consciència.
Ell estava convençut que havia de fer públic això per, pel bé de la humanitat, diguéssim, no?
Sí,
el bé comú per sobre de les lleis.
El bé de la comunitat. Ell inclús declara, diu, no tinc cap intenció d'amagar-me, sé que res del que he fet és incorrecte. Bé, per tant, escolta, hem de demanar que en aquesta societat de les comunicacions i globalització en la que estem, cada vegada més tenim el risc de que la nostra intimitat quedi al descobert. Justament amb el mateix presentador del programa comentàvem fa un moment si jo tenia Twitter
o Facebook, exacte. Li he preguntat abans de començar.
Sí, senyor, sí, senyor. I jo li he dit que no, entre altres motius perquè no tinc temps d'ocupar-me'n, però també segurament per un cert recel davant d'allò d'exposar-te davant del públic, no? Davant de tothom i de qualsevol persona que de forma... immediata a través de qualsevol sistema dels molts que hi ha a la xarxa pot obtenir una informació sobre qui ets tu, què fas i deixes de fer. Ja sabeu que amb això hi ha un debat fins i tot amb el Google, perquè clar, queda reflectida, o sigui, tota la història d'una persona en el Google. A vegades un no desitja que aquesta informació estigui a l'abast de tothom i fins i tot hi ha una dinàmica, diguem-ne, de confrontació jurídica perquè hi ha persones que demanen ser retirada la informació que hi ha en el Google o en altres servidors, és igual, em refereixo al Google perquè potser és el més utilitzat, que es demana la retirada d'alguna de les informacions que hi ha allà. Jo trobo que és legítim, és a dir, un té dret a mantenir la seva intimitat i la seva reserva i d'exposar davant de l'opinió pública allò que vol que sigui exposat. Sobretot quan parlem de gent que no està en l'aparador públic. Una cosa és un artista, un actor, un polític, per dir-ne, la gent que mantenim una activitat professional i que, déu-n'hi-do, de la informació que hi ha al Google, sobre tots plegats, tenim dret en un moment donat a desitjar que aquesta informació no estigui a l'abast de qualsevol. Bé, per tant, això, cada mes hi ha gent que demana a Google la retirada, Google es va resistir, en fi, això va fent un procés jurídic també que ja en parlarem. Però vaja, l'assumpte era comentar aquest home, l'Edward Snowden, que, diguem-ne, ha decidit posar la seva consciència i posar en risc fins i tot la seva situació com a personatge, diguem, a risc d'anar a presó, entenent que el que s'estava fent des dels Estats Units era un atemptat a la democràcia i les llibertats.
Mm-hmm. Doncs bé, queden comentades ja aquestes dues notícies i qüestió, sens dubte, sempre per la reflexió, el conflicte, la convivència entre la legalitat i la consciència. Per això existeix, entre altres coses, l'objecció de consciència, per exemple, no? En els països, fins i tot regulada legalment. Parlem d'altres temes de l'actualitat social, la gestió dels aliments, que és molt important per a la salut també del medi ambient. Es parla molt, quan ens referim als moments més durs de la crisi, a la necessitat alimentària urgent que té molta gent. Doncs bé, què podem dir de la gestió?
Mira, des d'aquest programa n'hem parlat molt i en seguirem parlant, segurament, de tot el tema de l'alimentació, perquè és un tema que està damunt la taula de la nostra crisi, és un dels efectes de la crisi, aquesta situació de perentorietat en la quantitat d'aliments que una persona necessita per viure i en la qualitat nutritiva. I aleshores avui ens referim una mica a aquesta informació que ens diu que els catalans, diguem-ne, llancem cada persona individualment 35 quilos per persona i any d'aliments. Bé, això no sé si te recordes, Ignasi, quan érem petits, i potser ara encara també ho fa algun pare, allò de que si deixaves el plat alguna quantitat et deien, ves que tu et sobra menjar i hi ha nens que passen fam.
Sí, i tant, i tant.
Aquest era un debat que sempre acabava produint-se i acabat el nen sempre acabava dient, doncs bé, que l'envien a l'Àfrica el nen, en fi, quan li havia de menjar verdura. En fi, però la reflexió no estava malament.
Era molt sensibilitzador.
Era
molt, a més, dels nostres pares, les nostres generacions, la de vostè i la meva, que havien viscut la guerra o que havien viscut situacions de penúria superiors a les actuals.
Molt superiors. I, per tant, diguem-ne, aquest és un debat que ara es torna a posar damunt la taula en el sentit d'això, de que imaginem-se que cada català això llença 35, això és la mitjana. Algú que ens escolta pot dir, escolta, jo no llenço res, d'acord. Però llavors hi haurà algú que en deu llençar 70.
Ah, sí, sí, sí.
Aleshores, això no solament és un malbaratament des del punt de vista ètic, fins i tot des d'aquesta perspectiva dels avis, de que mentre aquí llencem, doncs en altres espais hi ha una fam i una necessitat d'aliments, sinó que també es fan tota una sèrie de reflexions a l'entorn d'aquest grup d'experts que s'ha reunit, molts ells vinculats a l'Agència Catalana de Residus, a l'Agència Catalana de Salut Pública, sinó que també, no solament, insisteixo, des d'un punt de vista ètic, sinó també des d'un punt de vista, per exemple, del medi ambient. Què vol dir aquesta mania que ens ha agafat a tots de consumir fora de temporada? És a dir, quan no és temporada de taronges, volem taronges. Quan no és temporada de tal, volem aquell qual. Bé, una mica també se'ns diu, compte, hem de tornar-nos a acostumar una mica a consumir a nivell local amb els productes de proximitat i de temporada. Fins i tot, primera, perquè són molt millors des del punt de vista qualitatiu. Després pensem que quan se'ns fan portar fruita des de Llatinoamèrica perquè estem fora de temporada, imagineu-vos a cada peça de fruita el que porta al darrere, per exemple, amb càrregues de CO2. Aquella fruita pues, s'ha de recollir, s'ha d'embalar, s'ha de posar en camions, ha d'anar als aeroports, als vaixells, s'ha de desplaçar, d'aquí novament s'ha de distribuir, fins que arriba el consumidor. Imagineu-vos a cada peça de fruita, dic la fruita perquè és un element molt clàssic de fora d'estar, dintre o fora de temporada, imaginem-se la quantitat de CO2, per exemple, un producte que vingui d'Argentina, una poma d'Argentina, que és un dels productes que ve, genera en aquest transport, atenció al que diré, milers de quilos de CO2. Milers. Milers de quilos de CO2. Per tant, hem d'aprofitar, no solament des del punt de vista ètic, des de molts punts de vista, sinó també des del punt de vista estrictament del medi ambient.
La temporada i la proximitat.
Temporada, proximitat, sempre, sempre consumir. Doncs ara és una època que començaran les cireres aviat, doncs vinga, a menjar cireres.
Sí, de fet, ja han començat, però vaja, potser a finals de juny és quan estan més...
Estaran en plenitud, doncs hem de mirar de consumir, insisteixo, el que és de temporada, i si podem consumir d'aquí a casa nostra o de ben a prop, millor que no anar a buscar després el mes que no ens doni... el mes de març per consumir cireres, entre altres coses, perquè és un caprici. No, i a més també fa més il·lusió quan recuperes el consum d'aquella fruita o d'aquell producte que fa mesos que no pots consumir. Anem cap aquí, hem d'anar cap aquí amb aquesta societat que la crisi, que té moltes pegues, no? Però algun avantatge té i ens fa pensar. Cal dir, en aquest aspecte de la gestió alimentària, que Catalunya és pionera amb temes, per exemple, de desalització i reutilització d'aigua. De tal manera que Catalunya té visites contínues d'empreses que venen a veure quines són aquestes experiències que tenim, amb degoteig, per exemple, o amb la tecnologia de reutilització de l'aigua per part de la indústria. Una part molt important de la despesa d'aigua que fem es fa per l'agricultura, l'altra per la indústria, és a dir, el que és el consum d'aigua de boca i sobretot el consum d'aigua, és curiós això, el consum d'aigua per habitant a Catalunya i a Espanya en general és molt baix. I sabeu quan va baixar, veus aquells efectes de la crisi?
De fa 4 anys o 5 anys amb aquella sequera tan forta.
Quan hi va haver aquestes sequeres tan importants, la gent es va donar compte, més enllà de les propagandes, sinó a la seva realitat diària, de que l'aigua era un bé preuat i, per tant, que és un bé que s'ha de cuidar.
També hem d'aclarir que no és l'única sequera que s'ha patit a Catalunya, la de fa 5 anys, però és veritat que aquella es va conscienciar molt la gent.
I tant. I aleshores ha anat baixant el consum d'aigua. També és veritat que els electrodomèstics a casa, veus això, la crisi ho ha apaivagat una mica, el consum dels nous electrodomèstics, per exemple, la rentaplats, fa que baixi també el consum de l'aigua perquè cada vegada més els electrodomèstics són més ecològics, el consum d'energia i d'aigua és menor i, per tant, des d'aquest punt de vista, la crisi no afavoreix aquesta baixada continuada. Però vaja, és un espai en el qual ens hem de sentir còmodes i en el qual Catalunya, francament, funciona bé.
Això, el consum de l'aigua, però hem parlat de gestió d'aliments, una qüestió molt important.
Mirem de no, de que els aliments, diguem-ne, els consumim de temporada, consumim el que hi ha, a uns preus raonables i, sobretot, una nutrició adequada. No ens trobem la paradoxa aquella que ja n'hem parlat alguna vegada, de que els països, diguem-ne, del tercer món, per entendre'ns, estan passant fam la gent, i aquí el que tenim és uns sobrepesos molt importants, i per tant, diguem-ne, mirem de fer les coses bé. A veure si la crisi ens ajuda una miqueta amb això.
M'agrada que vostè ens hagi parlat avui d'això, perquè aquest tema dels aliments de temporada l'hem tractat en un espai que tenim els dijous de Nutrició i Salut amb Maria Josep Rosselló.
Fantàstic.
I em sembla que l'oient encara ho tindrà més ratificat, aquest plantejament.
I segur que en sap molt més que jo.
No, però,
senzillament
però
faig la meva reflexió.
No, i a nivell social també s'ha de veure des de tots els punts de vista. Bé, avui amb Àngel Miret, un dilluns més, Món sense fronteres, fins una mica abans de les 10. Parlem d'una tendència també que s'està multiplicant en aquests temps de crisi, que és la tendència a compartir diferents coses, diferents béns que tenim, el cotxe, fins i tot un pis o un espai per dinar. Aquest compartir-ho tot forma, és el denominador comú de diferents iniciatives que avui volem comentar també.
Mira, direct. Això és fantàstic, o sigui, això és fantàstic, perquè va una
anar
mica...
a treballar i que ens portin en cotxe, sí. I jo li faré un altre favor a aquella persona, potser no, un altre dia.
Això és una mica el que parlàvem del Banc dels Temps. Això que explicarem avui és més com un intercanvi, no? Està molt bé, no? Perquè hem arribat una mica a una situació en la qual sembla que la possessió de béns materials és el que ens omple, no? Llavors tenim aquestes quantitat de coses que a vegades en fem una utilització molt baixa o molt moderada. Fins i tot això, a part de compartir el bé, ens pot facilitar contactes, amistats, relacions amb altres persones. Mira, hi ha moltes webs, per tant, jo ara no les puc dir totes, però, per exemple, hi ha compartir cases de vacances. Això potser és el que fa més temps que es fa, que aleshores, diguem-ne, hi ha unes webs que tu poses la teva casa a disposició per passar les vacances i pots intercanviar amb alguna altra família que et convingui. Tu, per exemple, dius, jo vull anar a París una setmana i potser hi ha algun parisenc que vol venir a Barcelona. Doncs, escolta, ens hem de posar d'acord. Hi ha unes companyies que cobren una petita quantitat per fer de mitjancers, però mira, et surten les vacances de franc, almenys l'estada, no? Fins i tot hi ha famílies que llavors deixen el cotxe. És a dir, tu et pots desplaçar amb avió doncs, a París o Barcelona, si aleshores vols fer viatges amb cotxe, et deixen el cotxe. És a dir, no solament és l'habitatge, sinó el cotxe. Aquesta és una iniciativa que fa anys que va i ja funciona molt bé. Per exemple, és igual, www.knok.com, però vaja, n'hi ha moltes més. També n'hi ha de cotxes. A vegades jo pensava, quan una temporada vaig tenir que treballar fora de Barcelona, m'anava cap a Terrassa i veia un munt de barcelonins que anaven cap a Terrassa i un munt de terrassencs o sabadellencs que venien cap a Barcelona. Jo pensava, ostres, si un dia ens poguéssim posar tots en un estadi i veure de quina forma, i jo pensava d'una altra manera, podem intercanviar els oficis, perquè potser diria, escolta, jo treballo fent això, jo també, doncs vinga, evitem el desplaçament. Bé, més enllà del desplaçament, aquí posa en contacte viatgers i propietaris de vehicles que busquen estalviar en el projecte. Aleshores, tu, si et poses d'acord, doncs mira, pots fer aquesta ruta i estalvies, estalvies contaminació i sobretot també estalvies costos. Mira, pots intercanviar roba i joguets. Per exemple, www.grownies.com és intercanvi de lots de 8, han de ser 8 prendes per nens de 0 a 8 anys per 15 euros.
Això ve de grown, que de créixer en anglès, GROWNES.
Sí. Aleshores, això també passa perquè moltes vegades les criatures petites se'ns fan de seguida van creixent i potser de quan tens 4 mesos als 8 ja no val la roba, t'has gastat uns diners i potser hi ha una família que li passa a l'inrevés. Doncs escolta, intercanvi de roba i de joguets. Fins i tot lloguer de joguets. El mateix, www.picatoy.com a lloguer de joguets. Una cosa molt interessant, mira, això que aquesta és interessantíssima. Aquesta és per gent que viatja en un altre país i allò on que llavors quan vas a un altre país no saps ben bé on t'has d'anar a menjar, tal, i t'acaben a vegades una mica, en fi, situant menjar de bastanta pèssima qualitat, etc. Aquí te'n pots anar a dinar o a menjar, diguem-ne, a cases particulars, diguem-ne, que ofereixen aquesta possibilitat i que t'ofereixen un dinar típic. Doncs també hi ha una web en la qual tu dius, escolta, estaré tals dies, doncs, no sé, a Varsovia o Berlín o a Roma, i, o tu pots estar des d'aquí i dir, jo estic disposat a oferir dinars a viatgers a casa meva, doncs unes viandes catalanes, una paella, però una paella no aquestes congelades que venen a la Rambla, sinó una paella com il fo, etc. Alimentació, per exemple, horts ecològics, persones que estan disposades a cedir un hort a canvi de que els hi donguin una petita quantitat de la collita. Bé, en qualsevol cas, fins i tot està posant-se en marxa un sistema de crèdits personals que ja funciona i que gràcies al qual ja no s'han posat en marxa diverses iniciatives aquí en aquest país, però que en aquest moment ja són moltes les iniciatives. Aquest dia també una gent que posen en marxa unes bicicletes elèctriques, ecològiques i tal, amb res, en 4 dies van presentar el projecte i van tenir petits finançadors que posaven 500 euros, 1.200, pam, ja van tenir els diners, no van tenir que anar al sistema bancari. És a dir, fantàstic.
Sí, sí.
És a dir, les xarxes tenen molts inconvenients, alguns les hem explicat abans tu i jo, perdem una mica d'intimitat, però ens permeten aquest aparador, aquest posar-nos davant del món, no les intimitats, que és el que no volem, però de dir, tinc un bon projecte, per què no m'ajudes a finançar-lo? Després també tindràs la teva reparació, tindràs el teu retorn.
Sobretot la cultura del compartir, que és un dels avantatges, un dels avantatges que produeix
és
això.
És fonamental.
Hem d'acabar, només recordem que el consum pateix la caiguda més gran des de l'inici de la crisi, això ho hem de lamentar. No tenim temps de comentar-ho, però sí,
bueno,
sí constatar-ho.
Ho hem de lamentar, a veure, senzillament, jo vull posar damunt la taula que, òbviament, amb les macroxifres econòmiques això és un desastre. O sigui, el 2010 i el 2011 el PIB es va incrementar una miqueta, ha tornat a baixar. Però, compte, aquí hi ha una gran pregunta i en parlarem un altre dia. Hem de créixer contínuament?
Clar.
Aquesta seria la pregunta. Hem de créixer?
Doncs mantenim oberta la pregunta. Gràcies, Àngel Miret, un dilluns més. Fins d'aquí 7 dies. Molt bon dia i bona setmana.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Ràdio Estel. Els de música, els d'actualitat, els d'entrevistes, els de reflexió, els d'oci, tots els programes de Ràdio Estel al servei Ràdio a la Carta de radioestel.cat. Escolta'ns quan a tu et vingui de gust. Reflexions sobre la nova evangelització. Així es titula el simposi que el Seminari del Poble de Déu organitza al Casal Sant Martí de Campelles de l'1 al 3 de juliol. Un tema important i ben actual d'Església que suscita la recerca amb nou ardor de nous camins i nous mètodes per tal de fer arribar amb més frescor i vigoria el missatge de l'Evangeli a la gent d'avui. Per més informació, truqueu al 692 603 180 o bé escriviu-nos a csm@spdd.org.
Per estalviar i estalviar, doble estalvi d'Hipercor.
Estalvia ara amb la llet Hipercor sencera, desnatada o semidesnatada, a 77 cèntims el litre a la península.
En comprar dues caixes de 6 litres, regal d'una ampolla d'oli d'oliva verge.
I estalvia en properes compres amb el 10% de bonificació.
Acostuma't als nostres bons preus.
Doble estalvi d'Hipercor. Preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta al món.
Tenim en marxa la promoció per veure en el cinema el documental Jo crec, el proper dissabte a 11:45. Si voleu una de les 35 entrades dobles, en tenim 35, algunes més de les que vam dir la setmana passada, heu d'entrar a www.radioestel.cat i donar-nos les vostres dades. Radioestel.cat, 35 entrades dobles per dissabte als Cinemes Comèdia de Barcelona a 11:45. També us diem que el guanyador del llibre que hem sortejat avui, Nova Evangelització en les Escoles Cristianes, és Joan Becarisses, de l'Hospitalet de Llobregat. Moltes felicitats. Hem estat amb vosaltres l'equip del primer cafè de Ràdio Estel des de les 8. Que tingueu bon dia. Adéu-siau.
Ràdio Estel.